Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Molt bon dia, hola, què tal, com estem? Passant 4 minuts de les 10 del matí. Benvinguts a la ciutat d'avui dimarts, dia 8 d'octubre. Ens hi posem com cada dia aquesta hora des d'ara i fins les 12 a aquest magazín que us acompanya de dilluns a divendres aquí a l'antena de Ràdio Calella Televisió. Avui a la ciutat molt farcida de contingut. D'aquí uns moments parlarem amb la infermera del CAP de Calella, la Raquel Amoedo. El CAP organitza un seguit de xerrades i tallers a les escoles de la nostra ciutat per prendre consciència de la importància d'alimentar-nos correctament. Ens en parlarà d'aquí uns moments la Raquel Amoedo, aquests tallers que comencen avui mateix a l'escola Alfar. I avui a plató, doble entrevista, tindrem representació d'una de les associacions més actives culturalment a la nostra ciutat. Parlem del grup Avi Moltó, la bellesa amb B baixa de la direcció i el no trobar gent amb ganes de tirar endavant l'entitat fa que tingui els dies comptats. Avui ens ho va explicar l'Albert Pruna, que és el fill del Jaume, el president del grup. I la gent del Rancho Bonanza, que es prepara per la seva festa, per la marató, que faran aquest cap de setmana, vindrà també el Gerard Estabanell a fer-nos 5 cèntims d'aquesta festa. I a partir de les 11 farem tertúlia, debatrem de temes de ciutat, avui amb el Pere Puig, el Quim Rei, el Toni Alapau, el Jordi Martí i... I ja està. Anava a dir el Francesc Membrives, no, perquè ens ha confirmat l'última hora que no podia venir. Pere Puig, Quim Rei, Toni Albau i Jordi Martí. I acabarem avui amb música del líder de una de les bandes més importants que ha tingut al país, el Revolver. Avui fa anys Carlos Goñi, el líder de la banda, és nascut de l'any 61. Salutacions un dia més de qui us parla a aquesta hora del matí. El meu nom és Sònia Muntanyola. Comencem com cada dia fent cop d'ull a la previsió del temps, el temps que ens espera per al dia d'avui. Quim Serra, bon dia.
Hola, molt bon dia. Avui la jornada esperem que estigui dominada per un temps força tranquil pel que fa a l'estat del cel. Si bé aquest matí tindrem intervals de núvols baixos, sobretot cap al Maresme Sud, i núvols prims a la resta de la comarca, la tarda serà majoritàriament assolellada amb alguns nuvolets alts encara a primeres hores. Pel que fa als vents, aquí sí que tindrem la situació una mica més moguda. No pas aquest matí, ja que tindrem vents fluixos del nord-oest de matinada girant cap a sud-oest al llarg de matí, però sí aquesta tarda, quan el vent de Garbí serà moderat aquí a la costa maresmenca, pot arribar força 5, i per tant la situació marítima també s'alterarà amb maró i àrees de forta maró aquí a la costa de la comarca, especialment cap al centre i nord del Maresme. Pel que fa a les temperatures, aquesta passada nit han pujat lleugerament les temperatures mínimes, a excepció de les fondalades de l'interior de la comarca, on han baixat. Tordera, per exemple, ha tingut una mínima de 12 graus, un ambient força fred a primeres hores del dia. Pel que fa a la predicció de cara a demà, tot apunta que tindrem un petit canvi de temps a la tarda. Al matí, majoritàriament assolellat, amb núvols que aniran apareixent a mesura que avancin les hores, però serà durant la tarda quan el cel quedarà completament ennuvolat i quan podem tenir algun ruixat dispers i poc important. Però no hem de descartar aquesta possibilitat al llarg de la tarda de demà dimecres, amb unes temperatures que, no obstant això, continuaran força suaus. De fet, més o menys seran com les d'avui. Poden baixar un palet les temperatures diurnes, però molt poca cosa. I pel que fa els vents, demà seran ja més febles. De fet, tindrem vent de component entre l'est i el nord-est durant el migdia i la tarda, de força 2 a 3. Per tant, serà un vent poc destacable, amb una situació marítima que millorarà el seu estat, tot i que hi haurà mar de fons, especialment durant el matí. De cara a demà passat, dijous, encara durant les primeres hores del dia, ben bé fins al migdia, la nuvolositat serà abundant, després anirà desapareixent. Durant el matí de dijous encara es pot escapar alguna gotellada, poca cosa. Durant la tarda ja no hi haurà precipitacions. Les temperatures, per la seva banda, de nit pujaran, de dia es mantindran sense canvis importants.
Molt bé, gràcies, Quim Serra. Si avui entreu al web radiocalella.cat, i com a notícia destacada, s'encarrega l'estudi per la reforma integral de la plaça de l'estació. També que el ple tomba la moció de Ciutadans perquè es col·loqui la bandera espanyola al balcó de l'Ajuntament i crida per fer donacions pel mercat solidari de segona mà. Són notícies destacades avui al nostre web. I de la premsa que es publica avui al País, en destaquem algunes portades. El periòdico diu: Ciutadans inicia la campanya amb la censura fallida a Torna, cop de porta a Errejón, del seu número 2 a Madrid. Sánchez cobra la llista de promeses amb una pujada de les pensions al mes de desembre. Aquest diari també diu que l'Espanyol acomiada Gallego i confia l'equip a Machín, i el Vaticà, que sanciona abusos als jesuïtes de Sarrià. Diu el diari La Vanguardia també a la seva portada que Ciutadans esgrimeix la moció de censura contra el PSC. Sánchez promet ajudar a pujar, volíem dir, les pensions segons l'IPC al desembre, que un fàrmac d'ús habitual podria frenar la malaltia de l'Alzheimer i que Trump adona els seus aliats curts a la Mercè de Turquia. I de la premsa que es publica al conjunt de l'Estat, destaquem la portada del País que diu que creix la desigualtat entre les regions espanyoles i la Unió Europea, que Pedro Sánchez promet pujar les pensions amb l'IPC a finals d'any. És un altre dels titulars destacats al diari El País d'avui. I la portada del Mundo. A la seva portada hi ha una fotografia de Torra que diu que Ciutadans i PP veuen còmplice a Iceta per no recolzar-los contra Torra. I Sánchez, que fa servir el reclam a l'alça de les pensions com el govern en funcions. I si avui us heu de moure amb transport públic, que sapigueu que hi ha normalitat a aquesta hora al transport públic a l'àrea metropolitana de Barcelona. No hi ha incidències destacables, en aquest cas, a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Fetes, doncs, les presentacions, fem una pausa i parlem amb la infermera del CAP, la Raquel Amorto. Des del CAP de Calella s'ha planificat un taller sobre l'alimentació a les escoles i avui aquí a la ciutat en volem parlar amb l'infermera del CAP de Calella, la Raquel Amoedo. Què tal, Raquel? Molt bon dia. Benvinguda.
Hola, molt bon dia.
Tallers d'alimentació que suposo que aneu a impartir a les escoles?
Sí, tallers que anem a impartir als nens de segon i de sisè de primària.
De quins tallers estem parlant?
Doncs mira, els de segon els anem a fer un taller sobre els aliments i els grups d'aliments i com estan col·locats i situats a aquella famosa piràmide alimentària.
Sí, allò que tenim a les neveres de casa, no?
Sí, allò que teniu tots a les neveres de casa, sí. Sí, sí, allò és un concurs que es fa cada any quan acabem de fer els tallers on els nens han de dibuixar la piràmide, la més maca i la que està més ben col·locada és la que guanya el premi. Fem aquell, des de l'Ajuntament es fan aquells imants tan macos. Doncs això, segon anem a explicar això, una miqueta la piràmide i que ells sàpiguen, no?, quins aliments poden consumir cada dia, els que poden consumir de 2 a 3 cops per setmana i els que no haurien de menjar.
A segon, per què? Perquè és quan el nen comença a tenir consciència d'allò que és bo o és dolent?
Sí, 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 és quan el nen comença a prendre consciència. A més, la majoria de llibres de medi ambient també els hi comencen a parlar sobre els aliments, llavors és una manera de fer un reforç positiu, no? Clar. Que vagi un professional sanitari també a explicar-los-hi allò, doncs per ells és un reforç positiu.
I què els hi expliqueu?
Doncs això, els expliquem què són les verdures, què ens aporten a la nostra alimentació, què són els grups de les farines, el pa, l'arròs, i els anem explicant una miqueta, no?, què aporta cada grup dins del nostre organisme. Uns aporten força, els altres aporten fibres. Llavors, de forma molt visual i amb dibuixets, doncs els anem explicant una miqueta això.
I en aquests tallers els nens poden interactuar?
Sí, sí, poden i interactuen moltíssim.
I què pregunten? Quines són les seves curiositats o els seus dubtes?
Bueno, els hi fa molta gràcia, no?, quan els hi dius el grup d'aliments, llavors els hi posem tot el que aporta, no?, en general, tots els aliments, força, energia, fibra, sucres... Llavors, amb aquell grup ells han de dir què aporta aquell grup d'aliments. No? Llavors, en aquest moment participen, i sobretot els de segon, que són més petitons, t'expliquen, no? Perquè la meva iaia m'ha dit, perquè el meu pare m'ha explicat... Uh-huh. Llavors, interactuen d'aquesta manera.
I després, quan arriben a casa, fan creure als pares o no? Perquè a vegades els pares, amb això de que anem sempre escopetejats amunt i avall, a vegades el tema aquest de l'alimentació, no és que no el portem bé, però a vegades anem molt a última, a darrera hora. Qui són més responsables? Els nens o els pares?
Els nens, és veritat que quan els expliques el taller i els expliques, després algun pare m'ha vingut a dir o m'ha dit, no?, que el seu fill quan ha sortit de l'escola li ha dit, és que això no ho hauria de menjar,
està bé.
És que allò... Llavors, bueno, com a mínim ells, no?, hi prenen una mica consciència i fan que els pares també hi prenguin. Ara, que d'aquí després ells facin el canvi... ja és una altra cosa.
Aquests tallers, Raquel, haurien de ser més per pares que per nens? Creus?
M'haurien de ser per tots.
Per tots. Uh-huh.
Perquè els nens, no?, és el nostre futur, són els que pugen i, per tant, ells també tenen, han de tenir aquest tipus de coneixements.
Tu que ho veus molt la teva consulta, tenim els nens ben alimentats?
No.
O això que fem de cuinar molt a darrera hora i de pressa i corrents malmet, en aquest cas, l'alimentació dels nostres fills i de nosaltres mateixos?
Sí, sí, sí. I perquè cada vegada tirem més de precuinats, perquè no disposem de suficient temps, una molt bona eina seria fer els menús setmanals,
sí.
I si participen els nens a l'hora d'elaborar-los molt millor... Mm-hmm. Perquè ells també se senten importants a l'hora de triar, no?, allò que mengen, però sempre sota la nostra supervisió. Llavors, tot això també malmet moltíssim.
En aquests tallers en feu de menús?
No,
yeah.
No en fem. Mm-hmm. Almenys amb els de segon.
Yeah.
Amb els de sisè, com que ja són més grans i tenen bastanta més consciència, treballem l'alimentació d'una manera diferent. És a dir, els hi plantegem unes preguntes, no? El títol del taller són els fals mites sobre l'alimentació,
uh-huh.
I llavors sobre preguntes que ells participen moltíssim perquè els hi donem unes targetes verdes i vermelles, llavors ells han de pensar i dir si allò que els hi diem, aquella pregunta és verdadera o és falsa. I a partir d'aquí treballem allò.
Està bé.
Llavors ells participen, donen la seva opinió... depèn, els hi preguntem algú que ens ho expliqui a nosaltres i si està equivocat els hi corregim.
Uh-huh.
Llavors és una manera d'interactuar molt maca.
Quan els comenceu, aquests tallers?
Doncs els comencem avui dimarts.
Uh-huh. Són tallers que hi participen totes les escoles de Calella?
Són tallers que hi participen totes les escoles
d'acord.
De Calella, sí.
Uh-huh, uh-huh.
Avui comencem a l'escola El Far.
Molt bé, molt bé. I què n'espereu d'aquests tallers?
Doncs que els nens surtin aprenent el màxim possible i només que et prenguin consciència de que tots aquells aliments precuinats i que aporten molts de sucres no els haurien de consumir de forma habitual, ja en tenim prou.
Mm-hmm. A les escoles es fa bona pedagogia sobre el tema de l'alimentació, Raquel?
Jo crec que cada vegada més.
Mm-hmm.
És a dir, cada vegada més, perquè hi ha escoles, no?, doncs que per fomentar el consum de la fruita els obliguen a portar
sí, és veritat, sí,
fruita
sí.
Un, dos o tres dies. Jo crec que cada vegada això ho tenen més en compte.
Mm-hmm. Però que trist, que s'hagi d'aplicar una normativa per
sí.
Portar fruita quan realment n'hauríem de portar cada dia de fruita, no?,
sí,
per esmorzar.
Sí. Mm-hmm. Sí, sí. Sí, sí. Sí, la veritat és que sí.
Molt bé, Raquel, alguna cosa més?
No.
Doncs ja ho sabeu, són aquests tallers que es fan des del cap de Calella sobre l'alimentació a les escoles. Raquel Amoedo, gràcies.
A vosaltres.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Finca City. Promocions, compra, venda, lloguer, pisos, cases, locals i tots els tràmits i serveis relacionats amb el món immobiliari. Finca City, passatge Mercè Rodoreda 6, Calella, darrere la farmàcia del carrer Balmes. Telèfon 93 769 36 62. I atenció a les jornades mensuals de portes obertes que organitza Finca City. Més informació al web fincacity.com.
Quan les dones anem a la perruqueria, una de les coses que més valorem és un tallat de cabell correctament realitzat i un pentinat que duri. Això ho trobem a Montana Perruqueria. Tallats de cabell correctament realitzats i pentinats que duren, siguin de l'estil que siguin. Montana Perruqueria. Mans en ofici, experiència professional i respecte per a cada tipus de cabell. Montana Perruqueria de Montse Soler, carrer Bruguera, plaça de l'Església, Calella. Montana Perruqueria. Pentinats que duren.
Xacolia Euskal Taverna. Especialitat en pinxos d'autèntica recepta basca. I atenció al nou horari i a les noves propostes culinàries per aquesta tardor. Des del 12 d'octubre, dijous i divendres obert a partir de les 8 del vespre. Dissabtes i diumenges obert des del migdia amb menú de plats bascos. El menú de plats bascos, la nova proposta de Xacolí a Euskal Taverna. Carrer Creus 6, Calella. Informació i reserves al 626 04 77 20. També ens trobareu al Facebook.
Ràdio Calella Televisió, arreu del món. Twitter, @RadioCalellaTV. A Facebook, clic que m'agrada.
La bellesa de la direcció, i dic bellesa en ve baixa, fa que perilli una de les entitats amb més solera de la nostra ciutat, és el grup Avinto. Avui ens ha vingut a veure aquí al plató de la ciutat l'Albert Pruna. Què tal, Albert? Molt bon dia.
Hola, bon dia, Sònia.
Bellesa en ve baixa.
Sí.
Què passa amb el Pavimoltó?
Pues res, aviam, el Pavimoltó ha passat pues, el que passa amb algunes entitats, que aviam, la gent del grup s'ha fet gran, no hi ha hagut un canvi de gent jove que volgués tirar un projecte endavant, i aleshores els que quedem i anem capejant una mica la situació, doncs fem que el grup no acabi de desaparèixer. Uh-huh. Potser una mica a la memòria del que representa en Jaume Pruna, el meu pare,
sí,
i el que li representa amb ell, com a persona, el sentiment que té cara al poble, uh-huh, la seva estimada Calella.
El Jaume Pruna, el president del grup, d'entrada, com està?
Bueno, el meu pare està, dintre de tot està bé, s'ha fet gran, el meu pare té un problema, les cames no funcionen, el cap li funciona, una persona doncs, que pots parlar de qualsevol tema, se'n recorda de tot, el seu cap està aquí a la població i ell doncs, suposo que, com tots, espera doncs, que mica en mica, aviam si aquestes cames es van recuperant i pot tornar una mica al teixit del poble, però clar, el meu pare té 88 anys, uh-huh. Jo crec que mentre tingui aquestes ganes i aquesta il·lusió doncs, de pensar que pot tenir un demà doncs, per tornar aquí, doncs això també l'ajuda a tirar endavant i que el grup Aimultó, doncs, els que quedem, en certa manera, el anem aguantant.
Perquè ell com està visquent aquesta llunyania d'aquí de Calella, tot i que està a Pineda, però la llunyania de Calella, la llunyania del grup, com ho està visquent?
Fatal.
Ho porta malament.
Fatal. Ell... Jo ahir vam estar parlant, jo estic cada dia amb ell, que anem a fer una volta per Pineda i així, i aleshores ell em diu és que ell no s'acostumarà mai a estar en una residència. Ell ha sigut ocell de bosc, no ha sigut ocell de gàbia. Aleshores, una persona que durant 87 anys ha sigut en Pruna, doncs és molt difícil ara, de cop, tancar-se a la porta de la llibertat, de fer el que ell ha volgut, el que ha pensat, transmetre-ho en els companys per tirar-ho endavant, això jo crec que per ell és una malaltia també.
A més, és una persona inquietament, culturalment molt inquieta, no? Allà a la residència on està, hi ha gent com ell o es troba una miqueta sol en aquest sentit?
Bueno, ell, aviam, ell és el més jove d'allà.
Ah, sí?
Sí, perquè ell...
Ell
no s'ha fet gran.
Ah, està bé.
Ell no s'ha fet gran, vull dir que ell, segons quines coses es falla a la residència... Pues ell no hi participa perquè aquella gent per ell no és del seu tarannà.
Ara comentàvem amb l'Albert abans de començar això del bingo, per exemple, no? Que es fa molt a les residències per fer passar una estona als avis. Ell això, aquestes
no li agrada,
coses, no,
no li
eh?
Agrada.
No. Ell caramelles i coses d'aquestes.
Ell cantar, ell, per exemple, si li diuen per fer alguna activitat, per exemple, com l'any passat, fer una mica de teatre, uh-huh, dintre les seves possibilitats. Ell tot això, tot aquest mundillo li agrada. Però ell això de sortir amb tots els avis a fer una volta allà a la plaça de les Mèlies, tot això no. Ell si no, surt amb mi, i anem a prendre alguna coseta o anem a menjar alguna cosa, és un dia a dia, doncs que en certa manera amb ell també, doncs, també li fa enfrontar un dia darrere un altre d'una altra manera les coses, perquè clar, molts de dies allà tancats també és durillo.
I tu, Albert, no tens ganes de substituir el teu pare en aquest sentit?
No, jo, com molta gent que em coneix, jo he passat dues malalties greus i aleshores són 50 anys treballant per Calella i hem fet molta feina. Jo crec que ha arribat un punt de que el temps que jo puc dedicar a Calella vull dedicar al meu pare, perquè el meu pare me'n marxarà. Aleshores, vull gaudir al màxim d'ell i a part d'això tinc una família, ja vaig pels 60 anys i crec que ja he fet el que tenia que fer per Calella. Jo seguiré vinculat a Calella perquè, veiem, he estat tota la vida aquí, segueixo fent petites coses perquè tampoc puc fer més del que faig degut a el que m'ha passat i aleshores és un dia a dia. Ara jo agafar i posar-me a tirar endavant això, no, perquè la veritat, tampoc hi ha gent per poder fer grans coses com es feien abans.
Perquè s'ha fet molt gran la gent de la cúpula del Pavi Moltó?
La gent de la cúpula del Pavi Moltó ronda en els 70, del 75 per munt. Aleshores, clar, aviam, jo no puc agafar aquesta gent, posar-la al Passeig de Mar i fer grans coses, perquè és que no els hi pots tampoc exigir més del que et poden.
Mira, ara veiem imatges
del que et poden col·laborar.
Mira el teu pare aquí fent la rossada, no? Que això és
una fideuà.
Que això deu ser per festa major o no?
Això devia ser una col·laboració.
No, festa major no, perquè
no, això és una col·laboració que es va fer en un col·legi
de la Joana.
De l'AMPA, d'aquí de Calella. I es va col·laborar amb una fideuà. Jo em sembla que no vaig anar-hi perquè alguna cosa em devia passar.
I doncs això que et deia, la cúpula, no hi ha ningú... Clar, és que els anys passen per tots, no?
Els anys passen per tots.
Sí.
Aviam, estar en una entitat has de treballar molt cor, perquè ets del poble, però també has de treballar molt cap. I has de saber fins on pots arribar. I val més a vegades fer petites coses, com el que es fan ara, amb la gent que hi ha, perquè també disfruta fent-ho, però al mateix temps no pots embrancar a grans coses, perquè tu amb una persona de 77, 78 anys no li pots dir que s'estigui des de les 11 del matí fins a les 3 de la matinada. Clar. Per fer una sardinada. Aviam. I a més, a part de tot això, de fer una sardinada, qualsevol cosa, és la feina que comporta. Això és la feina d'un mes.
Clar, és la feina que hi ha abans, i la feina del durant,
i aleshores, per fer qualsevol cosa grossa, necessites diners. A vegades aquests diners te'ls has de treure tu de la butxaca, després ja els recuperes, però bueno, sí que ha anat fins ara, les coses s'han pogut fer, s'han recuperat. Però si tens un dia de mala sort que et fot un aigat, després portes l'entitat, porta un ròssec que la feina té per poder després pagar.
Teníeu un local al carrer Jovara, Albert, que em comentaves ara, abans de començar l'entrevista, que va costar molt de buidar-lo, no?
Bueno,
és un tema emocional, o és un tema de feina, o és un còctel de tot plegat?
No. Hem tingut quatre locals. El primer va ser el carrer Barcelona número 40, que els meus avis, allà al Barxino. Després vam estar al carrer Romaní, a la casa Quadres.
Sí.
Allà ja va ser una mica més sèrio. Després vam estar al carrer Jovara 227, allò es va quedar petit. I després ens en vàrem anar al carrer Jovara 104.
Que són les imatges que... Ui, que jove que sí. Està la gent en aquest vídeo. Mira el teu pare, que jove està.
Sí, que és aquell al carrer Jovara 104, que aquí vam inaugurar el casal, diguéssim, el local social del grup Pavi Moltó, que també va quedar petit.
Sí.
Aleshores, pues, quan el meu pare es va posar malalt, una cosa i l'altra, em va demanar, veiem si jo podia, com aquell qui diu, mirar buscar les solucions per poder buidar tot allò i que tot allò anés, diguéssim, no es perdés.
Clar, que quedés pel poble.
Aleshores, nosaltres ja teníem firmat un conveni amb l'Ajuntament que si mai el grup Pavi Moltó desapareixia, tot el que tenia el grup passava al fons del poble. Aleshores, com vaig veure que l'assumpte estava delicat, vaig veure la Montserrat Candini, li vaig proposar, li vàrem dir el problema que teníem, la Montserrat en seguida ens va dir que es faria tot el que podria, pogués per ajudar-nos. Llavors va dir que endavant, vam anar a parlar amb la Carme del museu, que llavors era la directora.
La Carme Torn, sí.
Llavors li vam dir que, bueno, que d'allà el que volguessin es podien emportar, el que volguessin que quedava pel poble. Clar, llavors, clar, aquella dona, com va veure tot el que hi havia, una cosa i l'altra, van enviar, durant 3 mesos vam estar buidant el local i, bueno, i van, ens van emportar a l'Ajuntament tot el que van voler, vull dir, coses, records del grup, plaques, tots els bustos que hi havia, 20 i pico de bustos, quadres, no sé, ara en aquests moments no t'ho puc dir perquè va ser 3 mesos i mig, com aquell qui diu, cada dia venien els del museu, doncs, anar preparant les coses. Una altra de les coses molt importants que també ens preocupava era tot el que hi havia de mobiliari, tot el que hi havia de que teníem allà per posar les coses. Vam parlar amb la Núria Parella, que en aquells moments era regidora de fires i coses així. Sí. I la Núria ens va buscar una sèrie d'entitats de Calella, Calella Marxa, un colliga, el bàsquet, es van emportar les vitrines, llavors tot el tema del vestuari que teníem del pessebre, el vàrem cedir a Joventut Artística, el tot tema de més mobiliari va anar a parar a l'església d'Arenys de Mar, tots els decorats del pessebre van anar a parar o un de gent que fa el pessebre a Tordera, no sé, i moltes altres coses que han donat, però ara no me'n recordo ben bé on han anat a parar. Però vull dir que el local va quedar buit.
El teu pare ho sap, que el local ja no existeix?
Sí.
I com ho ha viscut ell emocionalment? Perquè ell, home, s'hi passava la vida allà dintre. Ell, jo me'n recordo que a la ràdio, quan el trucàvem per una entrevista, sempre l'havíem de trucar allà, perquè sempre estava allà.
Jo crec que per ell ha sigut molt dur, però també crec que ha confiat en mi, no? Perquè, a part del local, jo el anava a veure cada dia, li explicava les coses, li demanava consell, vull dir que no he volgut mai, en certa manera, destacar en res, no sóc una persona que m'agrada destacar en res, sóc el que sóc i dic el que penso, i en certa manera jo crec que amb ell això l'ha ajudat, perquè jo, en aquests moments el grup estava en una situació bastant delicada.
Tu creus, Albert, que Carella ha tornat al teu pare tot el que ell i el grup Avimultor ha fet per la nostra ciutat?
Aviam, jo crec que qui t'ha de valorar el que has fet o el que has deixat de fer, si ha sigut millor o si ha sigut pitjor o el que sigui, és les persones.
I jo tu no. Com a fill, què en penses d'això?
Jo com a fill, crec.
Sí, me'n recordo una entrevista amb el teu pare que li feia molta il·lusió que li fessin un cap gros.
Sí, li fan.
Me'n recordo que ens ho va dir aquí a la ràdio, no? Que amb ell una de les coses que li faria més il·lusió és tenir el seu cap gros. No
jo,
sé si això ha prosperat o
sí,
no
sí, jo
prosperat.
El que sé és, si no vaig errat, és per l'1 de desembre, li faran la presentació del seu cap gros, amb motiu dels 50 anys del grup, i poca cosa més et puc dir. Ell està intranquil, perquè clar, com que no ho organitza ell, que li fan els altres, ja pateix.
Qui són els altres? Qui li fa, l'Ajuntament? O...
No sé, ja em sembla que hi ha Miracle, l'Ajuntament, no puc dir res més, no sé res més. Però clar, ell voldria...
Ell vol saber.
I això, doncs, amb ell hi pensa, i això li dona voltes, i me fa preguntes, i jo sempre li dic el mateix. Qui t'ha de valorar la feina que tu fas, no ets tu, han de ser els altres. I aquest és la satisfacció que reculls d'haver fet una tasca durant 50 anys al servei de Calella, i també hem estat a Pineda, i també vam fer moltes coses a Pineda, els viatges a Burgos, els viatges a Illa de Tet, vull dir que veiem, s'ha mogut, aquest home ha treballat molt. Aquest home, sincerament, jo no em fa pas res dir-ho, però primer a casa ha sigut el grup Avimultor, ha sigut la Creu Roja i després nosaltres. Nosaltres, per dir-li al meu pare, mira, demà fem això, que pots venir? Ui, no, ho hem de canviar de dia, perquè és un home que s'ha bolcat al poble. La meu pare, jo crec que l'únic que li podia haver faltat és haver nascut a Calella.
Sí, perquè el teu pare no és nat aquí.
El meu pare és de Mataró.
És de Mataró, sí.
És de Mataró. Tots nosaltres som de Mataró, som nascuts a Mataró, menys la meva mare, que era d'aquí. Vull dir, aquí a Calella va trobar un poble que, vull dir, que és un poble que el va acollir, que va trobar la dona de la seva vida, i el que durant tots aquests anys jo crec que ha sembrat és el que ha de recollir. Potser també ha fet coses ell que tampoc pot haver agradat menys, pot haver agradat menys, però s'han fet.
Jo
però això són
molt,
persones.
Sí, jo recordo molt els teus pares, sobretot en el bar de l'estació, eh?
Bueno,
que s'hi van passar molts anys allà. Eh?
Vam estar molts anys, el meu pare va agafar el bar, el meu pare va venir aquí a Calella, no sé si era cap als anys 50 o així, va muntar una impremta allà al carrer Jovara, on hi havia hagut un bar, no me recordo el nom, allà van tenir l'impremta, i llavors, com va veure el turisme una cosa i l'altra, va tenir el carrer, em sembla que va tenir en el carrer Amadeu, el Quijote, amb un seu amic de Mataró, el tio Quico, que li deia nosaltres, i llavors, com va veure que volia anar més, va ser quan va demanar permís a Renfe, i vam estar allà fins que ell va fer el bar, fins que va anar a terra, van fer l'estació nova, i després, bueno, ja per la situació... Abans es treballava molt al bar, perquè teníem trens cada una hora i 20 minuts, una cosa així, hi havia molts més treballadors que anaven amb el tren, allò era un lloc de trobada.
Sí, sí.
I també va ser un lloc, el bar de l'estació de Calella, o el lloc on va néixer el Pavi Moltó.
No va néixer a la muntanya, com ens havia explicat el teu pare.
Va néixer a la muntanya, però vull dir que la gent que es va apuntar per la primera sortida eren clients del bar.
Clar.
Que, bueno, va, fem això, fem l'altre, pam. Llavors, aquell 30 de novembre de l'any 69, aquí dalt a Sant Andreu, nevant, amb un fred que feia, jo tenia 9 anys, allà va néixer el Pavi Moltó.
Te'n recordes d'aquell dia, Albert?
Sí, sí. Sí, perquè hi penso. Aleshores, clar, anar a la muntanya no era gaire normal anar a la muntanya. Llavors, tan amunt, anaves aquí al parc, però tan amunt, aviam veure un xai allà com el tallaven, agafat d'una... d'un arbre... No, el xai era mort, eh?
Però almenys,
dir, allò tallant les costelles, tot allò, amb en Pere Uller,
sí.
Aquelles grelles, aquell foc... Clar, hi penso.
I escolta'm, i ara què passarà amb el home dels nassos, el tió, els concursos culinaris, el pessebre vivent, tot això què?
Aviam, hi ha coses que es deixaran de fer, però hi ha coses que si hi ha gent que ho vol tirar endavant i ho volen fer... Jo crec que
com
tenen
per exemple,
tot el dret. Aviam.
Com els diem als nens que el tio no hi serà?
El tio hi serà.
Ah, val.
L'home dels nassos hi serà. El que no hi serà és el pessebre, perquè es necessita molta gent per fer això. No podem. El de Sant Antoni crec que hi serà. El de la botifarrada...
Sant Antoni vols dir els cans, no?
No, allò de beneir els cavalls. Que
ah,
fan els
tres toms.
Sí, els tres toms.
D'acord.
Després, jo crec que el que no es farà serà el pessebre. Crec que no es farà l'arròs. El concurs d'arròs no crec que es faci.
El de Llioli?
El de Llioli ja en parlarem. Ja en parlarem aquest.
Però em confirmes que, si més no per Nadal, tindrem
aquest
home
any,
dels nassos i
home
tió.
Home dels nassos i tió, segur.
Val.
Aquest any tenien que participar a la fira amb el dels estels, no es va poder fer perquè plovia, però bueno, si es poden anar fent petites coses que no comportin i que la gent doncs, vulgui fer i tingui ganes de fer-ho, doncs se seguirà fent.
Molt bé. Molt bé, Albert, doncs jo espero que vingueu aquí a la ràdio a explicar-nos-ho.
Aviam, mira, s'ha d'anar mirant-lo de fer, t'has d'adaptar a el que hi ha,
clar
no pots fer més perquè no es pot fer.
I fes un petó al teu pare, ben fort,
de part
vostra.
Moltes gràcies per haver-me convidat aquí a Ràdio Calella.
Casa vostra.
I ha estat un plaer doncs, compartir aquesta estona amb tu i amb els oients.
Gràcies, Albert, que vagi molt bé.
Gràcies.
Fem una pausa i parlem amb Gerard Estabanell. Fins ara.
Anat bé o què? Ai.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Pinto les notes d'una venera blava com l'aigua d'un mar antic. Blanca d'escuma dolça com l'aire, gris de gavina daurada d'imatges vestida de nit. Miro el paisatge, cerco omplint els versos sense neguit i els pins m'abracen, sento com callen i el vent s'emporta tot l'horitzó. Si pogués fer-me escata i amagar-me a la platja per sentir sons i em parlen plens de tendresa, d'hores viscudes amb emoció, joves encara forts i valents, valents prínceps deixar-se herois de tempesta, amics del bon temps.
El Ranxo Bonanza de Calella farà aquest cap de setmana una festa solidària per la Marató de TV3, aquest any destinada a les malalties minoritàries, i avui ha vingut el Gerard Estabanell del Ranxo a explicar-nos-ho. Què tal, Gerard?
Molt bé, bon dia.
Com us van les coses allà dalt?
Bé, estem ara una mica de bòlit aquesta última setmana, que van de preparar-ho tot amb el tema de la publicitat i tal, però bé, estem molt contents i amb moltes ganes de que arribi el dia, tant nosaltres com els nostres alumnes també, que és un dia per demostrar tot el que han après aquest any.
Quin dia és aquesta festa?
Serà aquest diumenge, el 13 d'octubre. Llavors començarà la jornada a les 9 del matí i acabarà sobre les 2:30, més o menys.
Una festa per recollir diners per la Marató. aquest any dedicada a les malalties minoritàries. No és la primera vegada que vosaltres col·laboreu amb la Marató.
No, aquest és el tercer any que ho fem i aprofitem que, bueno, ho aprofitem per celebrar també el quart aniversari del Rancho, ja que volem, o sigui, fer una festa cada any, i ja que hi ha la Marató, doncs aprofitem i recaudem fons per la Marató i fem una bona tasca social.
I amb quines activitats penseu recollir aquests diners?
Mira, doncs la primera activitat, que és la que farem a les 9 del matí, és una exhibició de tots els nostres alumnes del Rancho. Fan una exhibició de muntacavall individualment i per grup, val? Llavors, a les 11 fem la segona exhibició, que és una exhibició d'agility amb gossos. Bé, jo, a part de la hípica, em dedico també a ensinistrar gossos i tinc un grup de gossos amb els que fem agility i aprofitem i també mostrem el que s'ha de fer.
Que també els tens allà al Rancho, els gossos.
Jo tinc els meus gossos i després la gent que, bueno, són particulars amb els seus propis
els
gossos.
Porten.
Sí, correcte. I aprofitem i tot. Com més coses fem, més gent vindrà i
clar,
més podrem recaudar. Aquesta és la idea. Llavors fem una, a les 11:30 fem una exhibició de volteig a càrrec del Club Volteig Calella, que és un club que tenim dintre del Rancho, que es tracta de fer gimnàstica amb el cavall va lligat a la corda,
sí?
I amb els vents de pas i galop, els nens fan, bueno, demostracions d'habilitats,
piruetes
sobre el cavall.
Munten damunt del cavall i fan piruetes damunt.
Correcte. Amb unes nanses, o sigui, no porta la típica muntura tradicional. Home, sí, no és fàcil, veureu nens de 8 anys fins a de 18.
I quines piruetes fan damunt del cavall?
Des de volteretes, posar-se de peu amb una mà, de peu al galop, que s'ha de veure. És
digne. I són canelleta petiteta, clar, perquè suposo que no pots pesar molt per poder fer aquesta activitat damunt del cavall, no?
Sí, correcte. Bueno, les nones que tinc de 18 anys pesen 50 quilets.
Sí, bueno, que estan molt primetes.
És gaire, està molt primeta. A mi ja em costa més posar-me de peu sobre el cavall.
Molt bé, què més?
I llavors, després, aquest any també fem a les 12:30 una demostració de coaching i equinoteràpia a càrrec de tapteràpies. Tapteràpies va ser la primera cosa que vaig crear jo en el món animal, que fem teràpia amb persones amb diversitat funcional. I sobretot ens dediquem a el que és l'autisme i la paràlisi cerebral.
Això és molt interessant, ja ens ho vas explicar
correcte,
una vegada.
És bastant interessant, llavors ja que aprofitem la Marató, pues, anem a mostrar tot el que fem.
Tot el que fem, clar.
Llavors sortiran uns nens nostres que treballen amb nosaltres, sortirà autisme i paràlisi, veureu un noi amb cadira de rodes que munta cavall a la perfecció i té un equilibri que ningú diria. És més, jo la primera vegada que em va vindre per muntar cavall jo no m'ho creia. I sí, el vam pujar amb uns treballs i tal, vam aconseguir, no, que el nen munti cavall. I la gent quan ve a la hípica i el veu amb cadira de rodes i que el vaig a pujar el cavall, a vegades em tracten de... Bé, un bas, saps?
De boig.
Sí, no? Sí, de boig, per dir-ho així, però no, totalment. El nen ho fa i és superfeliç i el motiu és el tornar a caminar, no? I llavors, després, a part d'aquesta demostració de quinoteràpia, també vindrà la Sara. És la Sara i la Vero, que fan coaching, que estan dintre de TAP Teràpies, que ens hem ajuntat aquest any, i bueno, és el nou TAP Teràpies, no?
Però fan coaching amb què? Amb animals?
Fan coaching amb cavalls, correcte.
Bé.
Bueno, amb animals, però són especialitzades en cavalls. El típic coaching per empreses,
sí?
Vale? L'únic que... Bueno, i aquest cas, venen i farem una activitat. Una per nens petits i una per persones grans. Va? Llavors,
escolta,
també que puguin interactuar.
Estic pensant,
amb
com es fa això del coaching amb un cavall?
S'ha de veure.
Ja, però fes uns 5 cèntims.
A veure, 5 cèntims.
A veure.
Per exemple, hi ha un exercici que vam fer l'any passat, que està molt bé, que fem un quadrat amb uns pals de fusta, i la gent, sense tocar el cavall, que estem parlant de gent que no ha tocat mai un cavall, per això van a fer aquests exercicis de coaching, gent que no ha tocat mai un cavall ha d'aconseguir posar el cavall dintre d'aquell quadrat sense tocar-lo. Vale?
Ja.
Com ho fan, això? Llavors, aquest és un exercici així més bàsic. Després es pot fer el mateix exercici sense que es comuniquin entre ells, vale? Sense parlar, però sí comunicacions.
És el rotllo potenciar la relació entre la persona i l'animal, no?
Correcte. O sigui, amb el grup, potenciar la relació amb el grup per aconseguir un fill amb l'animal.
I tot això, la gent que vingui, com amb el tema dels diners, insisteixo, Com hi poden col·laborar?
Poden col·laborar amb l'entrada, hem posat un preu que són 2 euros per persona i llavors poden veure totes les exhibicions que fem durant el dia.
Uh-huh.
Val? I llavors també tenim passejades amb poni i passejades amb carro, que val 1 euro cada una. Val?
Perdona, sí. Això de les passejades amb poni, tu no estàs massa d'acord?
Les passejades amb poni?
Sí.
Per què?
No, ho dic perquè els tenen allà estacats, pobrets, tot el dia.
Bueno, estem
parlant... En els pobles, a vegades que veus aquestes fires amb aquells ponis que
estem
van...
Estem parlant d'una altra història,
sí.
Això. Depèn, és que és com tot depèn. És com el senyor que se'n va passejar amb el carro per Barcelona i aquí es tira 12 hores amb el mateix animal i amb el mateix carro,
sí, sí.
Sense descans, i hi ha la persona que s'estima el seu animal, que se'n va allà al matí, potser fa 1 o 2 hores... se'n van a descansar i a la tarda tornen i fan 1 o 2 hores,
yeah.
Sense hores de sol. Jo, per exemple, a la hípica meva, a l'estiu, treballem a les 10 del matí i treballem a les 6 de la tarda. No treballem més.
Clar.
En canvi,
i durant
altres,
el dia els animals que estan allà?
Descansant,
corrents,
estan sueltos
estan
a les quadres, estan menjant...
Clar.
Això és, depèn de la gent que ho porta. Va? Jo, per exemple, en els 3 toms, sí que aquest any aquí a Calella els ponis van estar treballant de 12 a 2 sense parar. Vale? Però bueno, no és el mateix de 12 a 2 que està tot el dia ja treballant,
clar,
saps?
Clar.
Llavors, a veure, veus els meus ponis ben cuidats, ben menjats, són ponis que venien de no sabia molt,
sí, perquè
saps?
Tu tens molts animals de rescat, no?
La majoria. Hi havia un burro allà, que és un burro que el pagaven des de que era petit.
Pobret.
Fins ara. Llavors, estava allà treballant. Tu també treballes 8 hores al dia.
No, en treballo més.
Treballes més, jo també treballo una borrada d'hores, saps? I els meus ponis als 3 temps de carrer ja van treballar 3 hores.
Que sí, que sí.
Val?
Que sí.
Llavors, sí que al moment potser dius, ai, pobret, saps? Però també has de viure. Has de viure del poni, el poni ha de viure,
clar,
has
clar.
De mantenir
sí, sí.
Les ferradures, jo faig vindre el massatgista també pels animals. O sigui, això depèn de com ho, uh-huh. de lo que tu sentis per ell. Si tu uh-huh. veus com un animal que dona diners... Vale, però si tu veus com el teu animal que compartiu junts la vida,
clar,
i viviu els dos,
clar,
és diferent.
Que us dediqueu tots en conjunt
ens dediquem
a tirar
tots,
endavant, no?
Ens dediquem tots a tirar endavant.
Clar, sí, sí.
A mi mai em veureu amb un animal que faci 2 hores seguides, no.
Uh-huh.
Un animal farà una
hora... I tu quan ho veus això, que vas a algun poble i veus això, et deu caure l'animal als peus, no?
Bueno, és que a vegades veiem les coses sense veure-les. Saps què vull dir-te? Potser estem veient una cosa i clar, has estat allà 12 hores a casa mirant-ho, que hi ha llocs que sí, eh?
Ja,
o sigui,
ja.
Que hi ha llocs que, mare meva, se'm cau l'ànima a terra. Però hi ha llocs que potser no és així, saps? O fan
sí.
canvi de ponis, saps?
Mm-hmm.
Depèn, és complicat.
Ja, ja.
És complicat i per culpa d'uns ens afecta a tots els
clar,
altres.
Paguen justos per pecadors, allò que se'n diu, eh?
Correcte. Mm.
Diumenge, 2 euros, entrada solidària. A partir de quina hora?
A partir de les 9,
uh-huh.
Llavors també m'ha faltat remarcar
sí.
que a la 1:30 ve en Florin Arabor, és un especialista en el món del cavall, fa volteig cosaco, que és com el nostre volteig, però molt més salvatge, molt més espectacular, es tira del cavall, torna a pujar, es penja, va de peu sobre 2 cavalls... Llavors, aquesta vegada, per primera vegada, aniran 2 persones, o sigui, un de peu sobre 2 cavalls i un altre de peu sobre 2 cavalls, fent piruetes conjuntes, fent galop. La veritat que aquest any, ell i en Florín, bueno, els coneu, som mm-hmm. amics, val? Ell també ha fet el favor de vindre'ns, perquè per la marató, doncs, tothom
clar,
s'ajusta,
tothom
saps
sí,
què vull dir-te?
Sí, sí, tant.
Ens ha fet el favor de vindre i a sobre fent-nos el favor de vindre ens portarà 5 cavalls
uh-huh.
i ens farà 4 cavalls de volteig, cosac, i ens portarà un cavall de doma, però d'alt nivell.
Molt bé.
I això.
En altres edicions heu recollit molts diners?
L'any passat, el problema és que l'any passat vam recordar 200 i alguna cosa, val? L'únic que també hi ha uns gastos, no
clar.
És tot, ole, no.
Que, és a dir, que no són 2 euros nets.
Que no són 2 euros nets, saps? Que jo també servei de bar, saps? També són coses que vam sumar, però s'havia de pagar el del carro, es té que pagar les fandes, les Coca-Cola, uh-huh. es té que pagar la gent que ve a ajudar, o sigui... Algo sempre s'ha de caure, saps?
Clar.
No són nets. L'any passat tampoc és que hagués vingut molta gent.
Uh-huh.
I aquest any esperem que s'ompli de veritat, perquè ens hem esforçat molt. La gent que ve de fora també s'està esforçant molt
sí.
per poder vindre. i llavors esperem que s'ompli allò com mai s'ha omplert i poder col·laborar 100% amb la Marató.
Perquè tens molts alumnes, hi ha molta activitat ara mateix al Ranxo Bonança?
Ara que estem començant, que venim de l'estiu, ara estem encara tots junts.
Has fet casal a l'estiu?
Hem fet casal a l'estiu, sí, la veritat és que estem molt contents. I això, i ara estem com tornant a començar la temporada, sí, llavors és una mica lent el procés. Sí.
Però teniu alumnes.
Sí, tenim alumnes, ja els podreu veure, hi ha molts que no poden vindre al 13, entre lesions, que estan fora, bueno, coses que passen, això, quan poses un dia no pot vindre tothom, no? Però bé, la majoria, i amb això estem contents.
Molt bé, mira, Gerard, jo crec que la teva càmera és la 3, Jaume, sí, és la 3.
Bones.
Doncs si vols fer tu mateix una crida a les persones que et veuen i t'escolten ara.
Fantàstic, doncs això, us esperem aquí el dia 13, vale, al Ranxo Bonanza, a la Riera Cap Aspre, tot cap amunt. I res, hem fet tot el possible, ens hem esforçat, hem buscat gent que vingui perquè sigui un dia magnífic, perquè vosaltres ho disfruteu i per la finalitat més important, que és poder recaudar el màxim per la Marató i poder contribuir tots junts.
Malalties minoritàries aquest any, eh? Sí. Hi ha poca investigació. Molt bé, Gerard, doncs que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Gràcies. Fem una pausa, notícies i tertúlia. Bueno.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11. Us parla Pere Gilard. El govern xifra en uns 26 milions el sobrecost de les exportacions de Catalunya a causa dels aranzels anunciats pels Estats Units. La consellera d'Agricultura fa una crida al consum intern de productes propis i no descarta explorar nous mercats per tal de mitigar-ne l'efecte a partir de divendres de la setmana vinent, quan entrarien en vigor. El director gerent de la promotora d'exportacions catalanes, Ramon Sant Martí, ha parlat a la xarxa sobre el resultat de la trobada. Ha insistit en que per ara s'ha actuat preventivament. Per tant, s'ha donat tota la informació de què es disposa el sector i s'ha traslladat la inquietud existent si la mesura de Trump tira endavant. L'escoltem.
Tothom té clar que entrar en aquesta dinàmica no hi guanya ningú. És una dinàmica que, si s'acabés produint, previsiblement Europa reaccionaria creant nous aranzels. És una cosa que ningú hi guanya. Alenteix l'economia, crea moltes incerteses. Per tant, ho veurem.
Sant Martí també ha explicat que des del departament s'intentarà obrir nous mercats i consolidar els ja existents. Anem ara cap a Sant Cugat del Vallès. L'Ajuntament ha ordenat el necessari desallotjament de la Xesca per raons de seguretat. En un comunicat, el consistori explica que s'han incomplert els requisits de seguretat, com per exemple l'apuntalament integral de l'edifici. Ens ho detallen des de Cugat Mèdia. Marc Castro, bon dia.
Bon dia. El desallotjament s'ha ordenat a través d'un decret d'alcaldia amb què insta la propietat a garantir l'estabilitat de l'edifici i evitar qualsevol despreniment i, en el pitjor dels casos, el seu enfonsament. El consistori recorda que l'immoble està abandonat des de fa més d'una dècada i que la propietat és la responsable última de la seguretat de l'edifici. Els membres del casal de joves La Xesca asseguren estar sorpresos per les presses de l'equip de govern per fer efectiu el desallotjament de l'edifici que el col·lectiu ocupa des de fa 3 anys. La membre del casal, Anna Sala, ha lamentat que el debat al respecte de l'ocupació de la Xesca s'hagi articulat al voltant de la seguretat.
Això és un procés que ja estava obert, per tant, no és un procés que engegui el govern actual, però bueno, al final el paper de les institucions acaba sent el que és, no? I una ocupació, bueno, doncs veiem que pel que és la institució, sigui que hi hagi allà, molesta, no?
Malgrat la situació, la Xesca es veu amb força per seguir tirant endavant el projecte i per reivindicar l'ús dels espais buits de la ciutat.
Gràcies, Marc, des de Cugat Mèdia. Més qüestions. Són molts els municipis que aposten darrerament pel reforç de la seguretat, un dels aspectes que més preocupa els veïns i veïnes. Ara, al Picat, el Segrià reforçarà la vigilància amb 2 agents municipals que sumen els 2 que ja hi treballen. I a Bonet, al Picat Ràdio, bon dia.
Bon dia. L'Ajuntament del Picat, en el darrer ple municipal, ha aprovat la contractació de 2 agents municipals. Aquestes 2 places se sumen al pla pilot de videovigilància començat el passat gener per tal de reforçar la seguretat al municipi del Segrià. Segons declara l'alcalde Joan Gilar, el Picat es troba per sota la mitjana de delinqüència en comparació amb la resta de pobles de la comarca, però la seguretat dels veïns és una prioritat.
El Picat és un municipi que no està ni per sobre ni per sota dels furs amb domicili. Estem, jo diria que es ve potser fins i tot una mica per davall de la mitja, però sí que està clar que nosaltres, per nosaltres la seguretat dels veïns i veïnes és una de les prioritats que tenim i hem tingut sempre envers la seguretat.
Recentment, el consistori s'ha reunit amb els Mossos d'Esquadra per acordar que la policia autonòmica sigui la responsable del tractament de dades que recullen les càmeres. El pla pilot de videovigilància es va iniciar a començaments d'any amb la instal·lació de diverses càmeres per controlar el trànsit dels vehicles que entren i surten de la població.
Gràcies, Ia Bonet, des del Picat Ràdio. De moment ho deixarem aquí. Això és tot.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Passant 4 minuts de les 11 del matí, és temps de tertúlia aquí a la ciutat amb el Pere Puig. Hola, Pere, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Amb el Jordi Martí. Hola, Jordi.
Bon dia.
Amb l'alcalde Rei, Joaquim Rei, què tal?
Bon dia, Sònia, i tothom.
I el Toni Alabau, benvingut, Toni.
Candidat a l'alcaldia.
Bon dia. Tu creus que estàs presentat alcalde ja?
No em poder, sí, una altra cosa és que em deixin.
Ah.
No, ara té una millor visió de la ciutat.
Ostres, sí.
Ara conec millor el poble i des que vinc aquí a la ràdio m'he enterat de moltes coses que no sabia.
Ah, molt bé, molt bé. Doncs ho celebrem que, si més no, això serveixi per conèixer més coses del poble. El Pere volia dir alguna cosa de la campanya de donació de sang.
Sí. A veure, aquesta darrera marató de donació de sang sembla ser que no ha tingut la reeixida que tenia que esperar-se. No? En total hi han hagut 191 donacions i 20 de plasma. Això sembla molt, però la xifra que en principi es barrejava com a mínima per dir que havia sigut èxit, eren 250 donacions i se n'esperaven fins a 300. Això realment poden haver-hi molts factors que influeixen en aquest tema. Possiblement la ubicació del centre
canvi,
de donació,
no?
Sí, del canvi de l'Ajuntament Vell a la sala polivalent de la fàbrica Llobet, pot ser una causa per la qual gent que moltes vegades passava per allà davant i ho veia i entrava, aquesta vegada no hagi sigut així, malgrat que s'hagi fet una difusió bastant important. No? L'altre tema és, possiblement gent que ho sabia li costava més arribar fins a la fàbrica, el tema de tenir que travessar a la Nacional 2, el tema de que realment doncs, hi havia doncs, una dificultat afegida de desplaçament, no ho sé. Possiblement es tindrien que buscar o altres alternatives, acompanyar la gent, no sé, amb el carrilet.
Fes-los pujar, no?
Sí,
facilitar, no?
Se m'ocorreix, per exemple, o bé canviar un altre cop la ubicació. Malgrat que a la sala polivalent de la fàbrica era un lloc molt, molt, molt adient perquè totes les instal·lacions es poguessin muntar sense que hi hagués una sensació d'ofec. Sí.
Continua havent-hi aquesta barrera psicològica.
Sí, és
no?
Que això passa en moltes activitats. Activitats de lleure en el pati, en el parc, per exemple, o inclús s'hi trobaven el camp de futbol d'allà dalt de
aquí a la muntanyeta.
Aquí, la muntanyeta i tal, vull dir, s'han trobat sempre amb el... Bé, és el que sempre s'ha comentat, no?
No, però jo crec que la ubicació hi devia fer-hi molt, eh?
Vull... Jo penso que sí, sí.
Sí, sí, no, jo crec que és un factor determinant. Mm-hmm. Ara bé, també la gent quan va votar passa la carretera i va a votar.
I puja,
la
sí, tens raó.
Però clar, jo no sé si l'objectiu és el mateix, evidentment.
Ja hi ha la certesa de que hi haurà algun guàrdia vigilant, etcètera, etcètera, i en canvi aquí no ho sé si era aquesta certesa, no?
Bueno, però hi ha un pas de peatons subterrani davant de la biblioteca.
Sí, aquest pas, i jo he vist moltes vegades, aquesta setmana ho he vist tres vegades, una persona passar entre ànimes i Amadeu pel mig.
Vols dir travessar la carretera?
Sí, vull dir, llavors, si passa alguna cosa és a un punt negre...
Doncs mira, que tenim el semàfor
però vull dir que és veritat,
davant de la fàbrica.
No. Si no, hi ha un policia que talla el trànsit i tal...
Sí, però... D'això cèntric, sí.
Vull dir... No és justificable, però jo em penso que un dels motius de que no hi hagin activitats a la carretera en amunt és per aquest, no? Perquè la gent, entre la gent gran que diu, no, és que ara travessar la carretera, que tal, ja...
Això fins que treguin la carretera serà així.
Sí, bueno, però encara que es tregui la carretera seguirà sent un carrer cèntric de Calella, o carrer Sant Jaume.
Hi ha molta circulació. Però en tant que cèntric no fa por, diguem-ho així, no fa por en tant que trànsit.
Bueno, però és que n'hi haurà.
Ja, però hem de superar aquesta barrera, no, perquè és que l'única possibilitat que tenim de créixer és carretera amunt.
Sí, però fixa't, jo recordo en el bàsquet l'assistència al pavelló d'algunes persones grans, i grans volia dir en aquella època 70 i alguna cosa.
Què dius ara?
Això és el que no pujaven.
Ara els de 70 són joves.
T'estic parlant d'un temps enrere. No pujaven i era dir, és que jo això d'haver d'anar allà dalt al pavelló, quan el tenim, com diu el Pere, doncs el tenim... travessant el carrer, no? Com qui diu, perquè és més fàcil.
Aquest concepte existeix. Jo tenia un amic que vivia en el carrer Joan Maragall.
On és el Joan Maragall?
Sí, tot just passat a la carretera, allà on hi ha el Pequelàndia.
Ah, sí.
Vivien allà, en aquells blocs d'allà darrere. Quan va anar a viure, millor dit, la primera vegada que va venir a viure a Calella, vivia a la piscina. en una d'aquelles cases de la piscina, després es va traslladar aquí. I quan es va traslladar aquí li deien, allà baix, t'has comprat la casa, és a dir, anar a la piscina era a prop.
Sí.
I travessar la carretera una cantonada era allà baix, bueno, allà baix devia voler dir allà dalt.
Com a lluny. Toni?
Jo pensava que aquí hi havia hagut alguna catàstrofe fa uns anys, que la gent encara recordava que travessar la carretera era perillós, que hi havia bruixes a l'altra banda o que hi havia... Però és veritat, costa molt travessar la carretera.
Costa, sí.
Però en general ho he sentit que comentava.
I el tema de venir a la fàbrica...
A l'altra banda de la carretera, com si estigués a la Quinta Forca.
Potser el fet de que ara les escoles públiques estiguin les dues per sobre la carretera pot fer que aquest mite desapareixi.
Bueno, i perquè hi ha l'escola de música aquí que mou molta gent, l'escola de dansa...
El far fa dos anys.
No, el parc sí, però vull dir, el Salicru encara era pitjor, que t'anaves a mig camí d'Orsavinyà, ja,
però... Sí, però allà tenies molt clar que anaven en cotxe o en bicicleta, tu. Allà ja ho tenien clar que era...
Això passarà, però és un tema que diem no, de mitja generació. Com a mínim de 15-20 anys que aquesta sensació hagi acabat, perquè, bueno, un té això allà al costat de l'escola és molt diferent que a l'altra banda de la carretera.
Jo crec que esteu molt al tràfic, també. El trànsit, no paren de passar cotxes. I a ningú li agrada passejar-se per un carrer o haver de travessar un carrer que està respirant tu d'escapé aquí a Dojo. Això no hauria de ser una... Aquest tema ja s'ha tocat moltes vegades. No pot ser que la carretera, el 2000, quin any estem, Jordi?
2019.
Que el 2019 encara hi hagi una carretera nacional, amb minúscula l'eina, que passi per dintre d'un poble.
D'un poble
vell,
no, d'un munt de pobles.
Pel vell mig d'un poble.
Sí.
On té les escoles, l'hospital i tots els serveis, justament a la banda contrària d'on viu la gent. Doncs, no ho sé.
És que passa...
Aquest és el gran problema. Que s'hauria de suprimir aquesta Nacional 2, s'hauria de fer passar per l'autopista, que sigui gratuït durant un temps i connectar, o que s'ha de fer un acord amb el...
Això jo de petit ja ho sentia dir,
El que, bueno, la Sònia ho ha tocat una mica, el tema del creixement, ja saps que a vegades n'hem parlat també, crec que no hem de créixer més, crec que hem de decréixer una mica, per mi la ciutat sí, per mi la ciutat en aquests moments doncs amb 3-4 mil habitants menys estaria millor.
Però llavors cobraríem menys a l'Ajuntament.
A veure, això és una altra cosa i s'han de mesurar els pros i els contres, no? Però vull dir, jo crec que la ciutat ha de créixer, aquest creixement de 11.000 habitants a 18.000 habitants sense que paral·lelament...
19.000, no? Estem ara? No,
doncs 19, sí. Imagina. Sí. Com que avui jo sempre llegeixo les notícies amb retard, encara estàvem 18,
19, no? Vull 19, dir.
Bueno, una part de la meva salut bona, crec jo, salut mental, vull dir, és que les notícies les llegeixo quan ja són només notícia, no? Vull dir, i d'allò. Bé, doncs deixant de banda aquesta qüestió, l'altra cosa que volia dir, pel que tu has dit, és que, clar, les ciutats han crescut a banda i banda de la carretera quan la carretera ja hi era. És a dir, la carretera, el fet que existeixi la carretera ha fet que anessin creixent les ciutats, no? Vull dir, els preus de lloguer i de compra a Barcelona ha fet que anessin creixent, els serveis públics, que ara són, no ens enganyem, millors del que eren, tot i que estan molt lluny del desitjable per puntualitat, per neteja, per comoditat, per tot el que tu vulguis. Tot i això, doncs, vull dir, fan que estiguem, la gent la senti més propera a la ciutat, la ciutat de Barcelona, vull dir, no?
Sí,
i es desplacin aquí, doncs, a intentar viure, no? Això també ha fet canviar una mica una certa mentalitat de la població. Hi ha més gent que té Calella com a ciutat dormitori, i que abans tothom que vivia a Calella era el meu poble. Ja.
I com s'atura el creixement d'una ciutat com Calella? Com el pots aturar?
Bueno, el pots aturar, per exemple, vull dir, a través del control urbanístic, per dir-ho d'alguna manera, no? Jo crec que Calella, en aquell moment, al començament dels anys 2000, va fer un disbarat amb el Pla General, un Pla General que preveia justament a poder arribar a 25.000 persones i no preveia en absolut cap creixement adequat dels serveis. Vull dir, hi hauria d'haver un Pla General, bueno, jo tinc els meus dubtes, vull dir, perquè no l'he defensat mai, no? Amb les normes subsidiàries del planejament que hi havia en aquell moment es podia controlar tot absolutament com es pot controlar un Pla General, no? Però l'única manera de parar això, vull dir, és si es fa amb un Pla General molt moderat de creixement. És insostenible.
Però restrictiu a l'hora, per exemple, de permetre la construcció?
Totalment, jo crec que és insostenible que en 8 quilòmetres quadrats, 3,5 dels quals són muntanya pura i dura, que s'ha de preservar, portar-hi 25.000 habitants. Això només passa en un altre poble de la comarca, que és Premià de Mar, avui l'entorn vivencial de Premià de Mar és molt pitjor que el de qualsevol altra població del Maresme.
Molt bé. Toni, volies dir alguna cosa?
Sí, jo voldria dir que haurien de pagar més l'Ajuntament, els funcionaris de l'Ajuntament, més que els funcionaris dels polítics. Com més habitants, haurien d'anar baixant el sou gradualment. I llavors no tindríem aquest problema de creixement desbojarrat.
Ara no sé per on vas. Què vols dir?
Sí, perquè... Per frenar el creixement com jo, però per un altre camí.
Ah.
Perquè si no ho tinc entès malament, un alcalde, bueno, no dic tots els alcaldes, per la mare de Déu que no se'm malentengui, aquí tinc un senyor aquí a l'esquerra que el respecto molt. Però vull dir, a veure si arribem als 26, perquè a partir dels 26 hi ha 1.500 euros més a...
No, això no funciona així.
A la butxaca.
No, deixa'm-te dir que això no funciona així. El que canvia en funció del nombre d'habitants en una ciutat és la quantitat de pressupost que li dona l'Estat per habitant.
Bueno,
i llavors diem, hi ha dues associacions de municipis, l'associació i la federació de municipis, que tenen uns baremos determinats que aconsellen fins a tal població i fins a tal pressupost, tal quantitat, i en cap cas no hi ha hagut cap cas que l'alcalde, que conegui jo, que l'alcalde de Calella hagi cobrat pel damunt, sinó que més aviat per sota de la mitjana d'aquests baremos. Però són, diem...
O sigui, això no és correcte.
No és correcte.
Que com més habitants...
el tant per habitant i any que li envia de pressupost l'Estat en el municipi.
Bueno, senyors, encara cueja el tema del ple d'aquesta setmana passada. El veu seguir, vosaltres?
Jo no l'he seguit. No. M'he enterat de coses, però no l'he seguit.
De què t'has enterat?
Bueno, vaig trobar...
Perquè, déu-n'hi-do, quina tensió.
Vaig trobar Manolo García pel carrer i em va posar el dia.
Manolo García va venir ahir a la tertúlia. El veu seguir, vosaltres, Pere, alcalde...
Jo no ho vaig poder ser.
Heu llegit alguna cosa del que va passar?
El que has comentat aquí.
Com ho valoreu? Un ple molt tens. Llarg i tens?
Home, aquest ple ha sigut llarg i tens, però és que quin dels anteriors no ho ha sigut? A veure, estem en una legislatura en la qual hi ha una... i posem-ho així molt entre cometes, un enfrontament de dos sectors, no? O sigui, l'equip de govern i l'oposició, que fa una oposició, al meu entendre, dura, i del no és no. Aquest és el meu concepte. Aleshores, a partir d'aquí, hi haurà una... O sigui, durant tots els 4 anys que estiguem amb aquest ajuntament, seran 4 anys durs en aquest aspecte, i els plens seran realment un com es diu en castellà, toma i daca, entre les dues forces, no? entre el govern i l'oposició.
Parles de, quan dius l'oposició, parles de la taula de confiança o parles d'un
partit?
Parlo
de tots. Vale. Parlo de tots. Uh-huh. Parlo de tots perquè, a veure, la taula de confiança té doncs, el seu tarannà. Ciutadans estan allà, que és una mica el pivot, no? O sigui, avui vaig amb uns, avui vaig amb els altres, defensant els seus interessos, que són molt legítims de defensar, però que pot decantar moltes vegades votacions. És evident que hi ha aspectes molt generalístics i que d'això que serà fàcil que es posin d'acord diverses forces i que això pues, vagi bé. Però hi ha altres aspectes, sobretot aspectes de molt locals, i ja veurem què passarà amb el tema del pressupost.
Sí, pressupostos, sí.
Que això serà molt dur.
Sí? Creieu que serà difícil negociar el tema dels pressupostos municipals?
Jo crec que el dibuix que ha fet ara en Pere és exactament el que passarà. També, doncs, com que normalment m'apunto a la vessant optimista, això també és fruit una mica de l'encara recent campanya electoral, de les il·lusions que els que no estan en el govern havien, hi havien posat i no s'han pogut complir, i que diem aquesta tensió baixarà, no? Per tornar a créixer l'últim any abans de les properes eleccions, no? Vull dir...
Jo no ho veig pas, no ho veig pas, jo ho veig igual com diu...
Sí, si hi ha aquesta taula, si hi ha aquesta taula de confiança, que intueixo que deu ser una taula en la qual hi estan sentats tots menys Ciutadans i...
Hi ha Comuns, Esquerra i CUP, no?
Val, 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 i el govern, ho dic perquè a vegades també per allà als voltants de casa veig reunions d'aquest entorn, no? Vull dir, per tant, ja era fàcil.
Cada vegada que hi passes els veig, jo.
Imaginar,
em pensava, és que, a veure si és que això és com un peix, que ara resulta que hi he passat fa un momentet i hi eren, però no, no. Que...
No, vull dir, bueno, jo aquest és un plantejament que a mi, amb l'experiència que tinc, no m'agrada. Vull dir, m'agrada el punt a punt, m'agrada el que si es planteja una reforma d'una... Si es planteja una reforma d'una plaça, doncs vull dir, la gent s'hi oposi, si s'hi ha d'oposar, amb raons i amb arguments, no amb taules de confiança, sinó amb raons i amb arguments, i això, per el que esteu dient vosaltres, no. Ja us dic que no vaig seguir el ple, però per el que esteu dient vosaltres, no és com funciona, no?
Sí, sí. Jo veig de que l'altra, la setmana passada em sembla que comentàvem de que dependria molt l'equip de govern de la decisió d'un membre dels Ciutadans, però de l'altra manera haguéssim... O sigui, no, no, estat depenent de la decisió del senyor Tejada, per
tot el que guanyi així, entre cometes, clar, que guanyi l'oposició,
sí,
això de guanyar, he fet
clar.
Cometes, vull dir, per si no ha estat a l'avisança la tertúlia, no? Vull dir, ho dic, cada vegada que guanyi una moció, allò dependrà dels Ciutadans,
sí,
l'oposició
sí.
Dependrà dels Ciutadans, no hi ha volta... No hi ha volta de fulla,
i
no?
I l'altre es aniran llepant les ferides, a reunions cada dia i fent previsions d'evitar que és més, bé, a més de més fer oposició, que hi ha molta cosa per dir aquest tema, l'altre s'ha de dir això, doncs anem sempre donant voltes al moment i vas a dir què diuen aquests. Sí, doncs ara no.
Per resultat, Ciutadans governa a Calella.
No.
No?
Jo no ho veig tal com...
No, jo tampoc ho veig.
Home,
sí. No, jo no ho veig així. No.
De
l'únic que estic dient és que depèn de la votació d'una persona, o sigui, de que una persona es decanti a favor de la proposició de l'equip de govern. Depèn d'això.
A veure, si el,
perquè
si
l'altre dia mateix es va
si
presentar...
Si el tema es guanya amb una banda o amb una altra, si el tema es guanya amb una banda o amb una altra, ha de ser amb arguments del
clar.
Tema. No amb arguments de blocs sistemàtics, sinó amb arguments del tema.
Ara que el discurs final s'ha de dir van junts, això segur, perquè ho veurem cada vegada. Cada vegada ho veurem. O sigui, si aquell senyor proposa o l'equip de govern proposa una cosa que tot que l'ell interessa o veu que està bé i aquella persona doncs diu a mi també em sembla bé, els altres diran que van junts. I, però si fos al revés, no. Llavors vull dir que, esclar, no. No hi ha una posició... constructiva, com deia el Pere, no hi ha una posició per dir, home, estudiem el problema, si, a veure si es diu, com es deia en aquell temps, o es havia dit en la precampanya, no volem, que ho van dir, no volem ni l'Iron Man, no volem la Volta a Catalunya, no volem les trobades de corals, no volem això, no volem allò, per què costa tant? En dir, escolta-me, si que ho volem, mirem a veure com ho gestionem, perquè jo penso que hauríem de fer-ho així, hauríem de fer-ho així. Llavors, aquí entraríem, però escolta'm, anar dient que no, per sistema...
Això ho vàrem tocar dilluns al parlar del tema Fira, te'n recordaràs,
sí,
no?
Sí.
I que en certa manera, doncs, quan es va començar a desmuntar la Fira a començament dels 2000, vull dir, com a mínim era coherent, no? Vull dir, era coherent perquè es havia estat fent un discurs ja feia 11 anys o 12 que durava, que això s'ha de desmuntar. Una cosa és que la coherència...
Desmuntar vols dir que s'havia de fer desaparèixer, que es qüestionava si
o
si no.
Es havia de desmuntar i es va fer immediatament. Festa Major, separada de la Fira.
Sí.
Ara els arguments que comencen a aparèixer ja canvien una mica, no vull dir, però això per un costat, i per l'altre costat només hi havia aquest argument que acaba de posar en Jordi en aquest moment, vull dir, el que costava. Si s'entén per costar, el muntatge de la Fira costava no sé quant. Però si s'entén que hi havia de 40 a 50 artesans que es quedaven, comerciants, perdó, que es quedaven fora perquè no hi havia prou espai, que, vull dir, etcètera, etcètera, que això representava uns ingressos determinats, doncs no ho sé si el resultat que hi va haver-hi va ser d'allò, però no es tractarà de valorar res de 20 anys enrere. I a mi, torno a insistir, m'agradaria parlar, ni que fos amb quatre números dades que ens van donar, perquè és alarmant el que ens va dir l'Arcadi Oliveres a la conferència del dimecres passat a l'aula. Mireu, ens va dir, amb 50 milions d'euros se solucionaria el problema de totes les mancances de pobresa que hi ha a l'Estat. 50 milions d'euros anuals. En aquests moments, entre exèrcit i compra d'armes, el govern de l'Estat espanyol es gasta 52 milions d'euros diaris. 50 milions d'euros l'any, 50 milions d'euros diaris.
50 milions d'euros diaris?
Sí, entra, clar. Tot el desig és professional.
Claro, i els aviones tenen que volar.
I els aviones tenen que volar i poner-les vetxina. Claro. No, vull dir que això no, no d'allò, no? Aquesta dada és, per mi, brutal. Una altra que ens va dir, com parlàvem de... Bueno, va parlar amb una estona, vull dir que va ser una mica divertida, perquè quan li van fer el primer comentari sobre banca ètica, va dir, això és un oxímoron, és dir, dues paraules que es contradiuen. Diu, i un dia que em van fer una pregunta respecte a això, doncs, vull dir, just sortir d'allò que estava que em van fer la pregunta, vaig anar a una furgoneta que deia fusteria metàl·lica. Vaig dir, mira...
Fusteria què?
Metàl·lica.
Ah, metàl·lica.
Ja en tenim una altra. I així se'm va explicar 7 o 8, que eren absolutament, absolutament divertits. Però al marge d'aquest puntet d'allò que va dir, va fer molta referència a dues coses que també vull dir. Perquè ho sàpiga, quanta més gent millor que no hagi pogut assistir en l'acte de l'aula d'extensió universitària. La primera, si els impostos, no, sobre els guanys que té la banca, si aquests impostos els hagués de pagar un particular, oscil·laria entre un 50 i un 55%. La banca paga un 12. Amb els impostos que paga, amb els no impostos que paga la banca, s'haurien resolt molts problemes en aquest estat. No? Una altra cosa que va dir, força interessant, encara que potser no tant des del punt de vista concret de diners, era on eren aquestes empreses. Les empreses d'armes, pròpiament dit, bàsicament mines, fusells ametralladors, mines antipersona, etc., estan entre Cantàbria i Astúries. Les navals, exempresa nacional Bazán, d'això també hi faré un puntet, estan entre el Ferrol, Cádiz i Cartagena. I les d'aviació, caça, bàsicament, està a Madrid. I, però, també, ojo, que hi ha una certa tecnologia militar que la va situar ell concretament en empreses situades a Roba 22 de Barcelona. Vull dir que, en certa manera, Catalunya també d'allò, no? També hi participa. El tema que el relaciona amb Empresa Nacional Bazán i altres empreses d'aquest nivell. A l'època Aznar es va, diem, aconseguir, aquest aconseguir també va, pels que no veuen la televisió, entre cometes, es va aconseguir que aquestes empreses pràcticament arribessin a pèrdues. A gent de l'entorn del propi president del govern, refereixo a les paraules de l'Arcadi Oliveres, a la gent de l'entorn del propi govern, se'ls van vendre les accions d'aquestes empreses a un euro. En aquests moments estan generant uns beneficis absolutament descomunals. Són de les que paguen el 12% també, no? Estan a l'IBEX, etcètera, etcètera. I una última, potser més social, que també va ser fruit d'una pregunta que se li va fer sobre el tema dels tallers, de les escoles, en els nanos, perquè aprenguessin temes de pau, temes de convivència, etcètera, etcètera. Va dir, i jo hi estic 100% d'acord i per això ho cito, va dir que estan molt ben fets, però si les escoles estipen de fer tallers d'aquest tema i quan arriben a casa es veuen 30.000 assassinats cada dia, tant des del punt de vista notícies com des del punt de vista pel·lícules, com des del punt de vista que vulgueu, vull dir, mala educació estarem fent de cara a la nostra mainada. Deixar constància d'aquestes 4 o 5 dades que he dit, que potser m'he passat amb bastant,
no, està bé, està bé.
Però vull dir que valia la pena haver-los escoltat i valia la pena que avui es reflexessin. I aquí m'hi vaig comprometre amb persones que estaven a l'entorn de l'aula, que ens escolten, de dir-ho avui.
Molt bé, Quim. Voleu dir alguna cosa sobre aquest tema? O...
Sí, no, davant de tot això, davant del que ha explicat el Quim, doncs, molt bé, tot continuarà igual. Ahir en Borrell, a la Unió Europea, després de fotre-li 200 preguntes i de dir tot el que va dir, el van aplaudir i pum, endavant. Vull dir que tot ho anem denunciant, ho anem veient, ens ho van explicant, però tot continua igual.
És
per donar-te compte de que sí, de que lo dels avions, bueno, és que lo dels avions ja, lo de l'exèrcit ja és que ja clama al cel, no? Però no, clar, necessitem un caça perquè no sé què. perquè l'altre...
Defensant-se de l'enemic.
Sí, de l'enemic. El dia que vingui l'enemic ens fotrà un parell que no tindrem temps ni d'engegar-lo. Vull dir que, esclar, és que... I això, esclar, la gent, tots ho veiem, ho denunciem, ens anem omplint el cap, ens anem emprenyant, però... al final és
continuen, però continuen,
sí, Borrell, però continuen amb Borrell, hem estat un mes amb Borrell dient que la Unió Europea el fotaria perquè no podia ser, perquè el cas Bengó, el cas no sé què, el cas no sé quant, li van estar fotent preguntes que diu que van deixar quadrat, però al final diu que aplaudint tots i tu dius, i què ha passat? Pues res, podríem haver vist pel·lícules de Walt Disney.
Bueno. La gran diferència entre la dictadura i el sistema actual
és que ens ho deixen
és
dir.
Que es pot perdre dues coses.
No, depèn del que es pot dir.
Depèn.
Però... depèn, perquè et poden fotre el 155 per dir que tens arròs bomba
depèn,
a casa.
Depèn,
Bueno, sí. Clar.
També, però bueno. Dir, es pot perdre dues coses, es pot publicar...
Això de l'arròs bomba...
No, home, no, això surt... A veure, això és clar, vull dir, venen i poden dir entre lleixiu, arròs bomba i no sé què més i te'n vas a Madrid directament.
M'ha quedat una coseta per dir.
Ràpidament, que canviem de tema.
Però molt ràpidament, sí. Molt ràpidament, que els dos venedors d'armes més importants que hi ha en aquest país tenen el mateix cognom.
Sí.
Borbó.
Exacte.
Sí, no sabeu, eh?
Bueno,
és una
ple.
Coincidència.
Com has dit?
Tornant al ple que tomba la moció de Ciutadans perquè es col·loqui la bandera espanyola al balcó de l'Ajuntament. 5 vots en contra, 3 a favor, 9 abstencions, entre elles les de l'equip de govern. Com ho valoreu?
A favor de treure-la.
Abstencions.
A favor de
treure-la,
clar.
Sí, sí, 5 vots en contra, 3 a favor i 9 abstencions.
És allò que dèiem.
Què? Digues.
Tocava, no?
Tocava què? Tocava.
Dic jo. Tu me das esto y te doy lo otro. Dic jo. És que,
sí,
veure, jo
m'ho
imagino, no ho sé, ni vull ara dir, ni aquest equip de govern, qui sigui, però vull dir, jo penso que...
Va, Pere, que fa molta estona que estàs callat.
No sé, és la meva opinió, eh?
Tocava això, com diu el Jordi? És una negociació, això?
Home.
O com diu, ens ha explicat el Marc Buch, hi ha un procediment judicial obert i això ha propiciat aquesta abstenció.
A veure, jo tinc una opinió personal que segurament pot sobtar una mica, però jo penso que si la Generalitat de Catalunya té la bandera espanyola en el cim de l'edifici de la Generalitat, si les institucions com el Parlament de Catalunya tenen la bandera espanyola en el seu edifici, jo penso que els edificis representatius de tota la ciutadania, com són els ajuntaments, tenen que tenir la bandera espanyola en el seu edifici. Aquesta és la meva opinió personal. Estic convençut de que hi haurà molta gent de que això no ho veu així i que pensa que per lo que ens han fet, de l'1 d'octubre, etcètera, etcètera, i altres coses, tindríem que anar trencant amb aquesta diguem-ne...
Amb aquesta dinàmica de banderes,
dinàmica
no?
Dinàmica de banderes, això mateix. Però, jo segueixo dient que una cosa és el que representa una institució que en aquests moments està... diguem-ne, legitimada pel fet de pertànyer a un estat que és Espanya, i això és l'Ajuntament, i per una altra banda el fet de que molts tinguem les ganes o la il·lusió o inclús el convenciment de que el nostre futur no va per aquí. I aquí ho deixo.
Alcalde.
A veure, jo diríem, faria una diferència, que és la següent. Parlament i Generalitat de Catalunya són administració de l'Estat aquí i és menjar a part amb referència a una administració que és exclusivament local.
Ja, però també hi ha molta gent que se sent identificada amb la bandera espanyola que viu a Calella, no?
L'administració de l'Ajuntament és estrictament local. Per tant, la meva opinió és que jo no posaria cap bandera a la façana de l'Ajuntament, posaria un domàs amb l'escut de Calella. En el balcó els dies de festa oficial a Catalunya, els dies de festa oficial a Calella i s'ha acabat.
I cap bandera. Però per què? Per no donar peu a la polèmica perquè és, o perquè,
perquè
no hi hauria d'haver-hi
cap? Administració local i si és administració local amb un domàs, amb l'escut de la ciutat n'hi ha més que suficient i evitaria aquesta sí, l'altra no, diguem, si és que hi és, la disputa a algun nivell de la bandera. Mm. La solució fa el fet que és fàcil. És a dir, d'acord amb les lleis, si n'hi ha una hi ha d'haver-hi l'altra. Però com que jo no estic d'acord amb aquesta llei, prefereixo que no hi hagi l'una perquè tampoc hi hagi l'altra.
Mm. Jo hi posaria la foto de l'alcalde.
També, jo d'algun ex, però bueno, això és una altra història.
Això de la bandera aquesta sempre ha tingut molta conya
a
manera. Només un momentet, jo ho recordo, jo ho vaig dir una vegada, quan jo estava a l'Ajuntament, estàvem en un ple i feia vent, i la bandera espanyola, que és la que onejava perquè la catalana estava prohibida, va quedar doblegada dintre del balcó. Em van trucar els de la Benemèrita i ens van dir que la pusiera més bien, i això jo ho he viscut. Vol dir que el problema de la bandera és aquest, no és ni de representació, ni és permís estos, i punto. Uh-huh. Llavors tu, és com allò que diem, del 50% diu que som espanyols i són els catalans, quan és l'altre 50% és que no són tots.
L'Unamuno en la seva famosa
carta... Perdó, que t'he tallat, continua.
L'Unamuno en la seva famosa carta a l'Ortega i Gasset ja parlava dels espanyols, que el tipus de persones que no donen... La majoria tenen los sesos, ellos tienen los testículos.
Sí, sí,
ai, va, home, per favor.
No. Carta de l'Unamuno, ja, l'Ortega
i
Gasset.
Sí,
no,
no. Toni, i després m'ho reprovarà quan el trobi passejant jo amb el gos.
Putre gany, eh? Sí. Què, Toni, tu això de les banderes, què?
Jo, si se'm permet dir una cosa...
Se't permet dir tot. Aquest és el problema.
Amb la bandera és una cosa simbòlica. I el simbolisme és una cosa molt relativa i molt etèrea. Jo podria dir que jo em puc aixugar el cul amb la bandera, per exemple. De fet, hi ha gent que ho fan. Els anglesos porten calçotets amb el color de la bandera d'Anglaterra. I quan es tiren un pet no se'ls treuen els calçotets, eh? Els porten posats. Aleshores, aquí estem parlant de la sagrada... Jo perquè me'n recordo que el servei, la sagrada bandera i no sé què, i moriremos besando, collons. Tu vols morir besando la sagrada bandera? Jo no vull morir besando la sagrada bandera.
I més
vull morir besando a una niña de 18 anys, collons.
Toni!
Adéu.
A lo millor els calçotets dels anglesos ja van per aquí, besando... Sí,
ara em perdoneu si m'he passat una mica, però jo el que volia dir és que no s'ha de sacralitzar cap símbol, ni la bandera, ni la moreneta, ni la Virgen de Guadalupe.
D'acord.
Vale? Està molt bé, hi ha gent que li agrada, que troba, però ara sacralitzar això i que et fotin una hòstia quan estàs al servei militar perquè has passat per allà, perquè jo vaig anar a jurar la bandera i me'n recordo que era una cosa molt còmica, a més, perquè el general, que estaven allà, que hi havia familiars a veure, els havien convidat, i mirat a vostres hijos, que bien les queden los uniformes. Mentre desfilàvem, i a mi els pantalons aquells ni que havien quadre amb aquests pantalons que portava jo. I em deien que me sienta bien un uniforme, i llavors em feien besar la sagrada bandera, em deien, eh? La
sí.
Vau fer el servei militar tots aquí?
Sí, sí.
Tu també, Pere?
Sí,
sí. No entrem en batallites.
Estan investigant la moreneta, la bola s'hi porta ple, perquè no sigui una bomba. No?
Les banderes estan molt bé per fer bonic. Va, porto la bandera d'això. Jo, la bandera de Catalunya, i dic el mateix a la de Catalunya, eh? Jo sóc català i em sento molt català, però si jo no trobés paper i em hagués deixat el cul i hi hagués un tros de bandera, el faria servir, perquè és un símbol. I els símbols són això. És una cosa etèrea, fictícia, falsa, i a més és, com ho diria jo, alienant. Perquè tothom té que passar per allà. Jo la bandera... la bandera en pau. Parlem de benestar social, parlem de que la gent visqui com Déu mana, parlem que tingui bones escoles, parlem de que... Però la bandera... Amb la bandera s'han assassinat milions de persones amb banderes de tots els colors. Eh?
Sí,
amb l'estrella, amb les 30 estrelles,
sí, senyor.
Amb el sol, amb la lluna, que també hi són el sol i la lluna, les banderes, eh? Per acabar-ho d'arreglar. Doncs això, cap, diguem-ne, veneració amb un tros de teixit, no vull dir parrac perquè estan ben fetes, estan ben acabades, amb un tros de teixit, cap reverència ni fer-ho servir per matar gent. Uh-huh. Tu que no respectes aquesta bandera, ets dolent, no ets dels bons, no sé. ho veig... Estem al 2000, quan? 12,
2019.
Rematar-ho. Penso que avui és un simbolisme. Penso que la majoria de països que es cremi la seva bandera des d'Israel fins als Estats Units, fins a la Gran Bretanya, fins allà on vulgueu, vull dir, no passa res. Pràcticament només passen a les dictadures. I si teniu oportunitat, us invito que veieu la història colorejada de la Segona Guerra Mundial, que estan fent en una sèrie, en una d'aquestes cadenes, i en nom de les banderes, el que s'ha arribat a fer.
Sí, sí. Bueno, aquests dies també s'ha inaugurat a Can Saleta, aquest nou espai, el que era l'Hostal Vell, que ja és una realitat, espai, s'ha inaugurat l'Espai Jove, i no sé si heu estat.
Sí, jo vaig ser.
I què tal?
Home,
ha quedat bé.
Realment és una obra molt ben feta.
També a l'altre cantó de la carretera.
Sí, també, també.
També? També. Sí, sí.
La sortida d'un pas soterrani.
Sí.
També. I a prop d'un pas d'un semàfor.
O sigui que...
Molt bé. No, a veure, l'espai ha quedat molt digne, molt maco. Realment hi han tres, diguem-ne, com tres zones molt ben diferenciades. La zona de l'Espai Jove, que ara falta veure quina serà la dinàmica que tindrà, si realment la joventut el farà servir o no. La zona, diguem-ne, d'oficines de l'Ajuntament, que també ha quedat molt acurat, i finalment l'espai de coworking, que és un espai diàfan ampli i que suposo que quan es comenci a ocupar, doncs començarà a dinamitzar el que és Can Saleta. No?
A darrere ja han fet l'auditori, no? No sé si està acabat l'auditori o no.
L'auditori té una capacitat per unes 140 places i falta que arribi tot el que són les butaques, perquè són unes butaques especials on hi ha d'anar-hi tota una sèrie de connexions per ordinadors, per so, per auriculars i tot això.
De cara a fer-hi conferències.
Això mateix. No solament conferències, sinó també per treball, o sigui, coses de treball.
Demano traducció de coworking.
Sí, coworking vol dir treballar conjuntament.
Sí, es troben dues empreses, treballen conjuntament, o tres o quatre, comparteixen.
Són espais que s'utilitzen perquè persones que estan començant un projecte o tenen una empresa molt petita, doncs puguin tenir un espai
on començar a vegades.
Això mateix, on radicar-se. No? O sigui, allò de dir, aquest és el meu telèfon, el meu espai físic on em pots venir a visitar.
Sí, sí.
Bueno, amb en Toni ens hem fet unes senyals i hem interpretat que era això, però segur no ho sabia.
Ah, allò del coworking.
Sí. Molt bé. Jo m'he perdut amb això d'aquest espai. Quin és aquest espai?
És doncs Can Saleta.
Sí, Can Saleta.
Ah, Can Saleta.
Sí. Allà a l'hostal.
Es manté el nom de Can Saleta?
L'hostal Vell, això.
Li diuen Espai Saleta.
Espai Saleta.
Ah, sí, o sigui, no és l'hostal, no té res
a veure. Hostal Vell era la marca, diguem-ne,
sí, d'un hotel. Es manté Can Saleta.
Però Can Saleta era l'edifici, diguem-ne, pairal d'aquesta família.
Per això que ja m'havia perdut, perquè jo coneixia com Hostal Vell. Jo tampoc soc natiu, per tant...
Jo tampoc.
Bueno, i ja per acabar, un altre tema que s'ha encarregat l'estudi per fer una reforma a la plaça de l'estació. Què us sembla?
Jo veig perfecte.
Sí?
Jo fa molt de temps, molts anys, ja, des que es va treure l'antiga estació, que pensava que aquella plaça o aquella zona se li havia de donar un altre aire.
Clar, és que en diem plaça quan en realitat vols dir que és una plaça, allò?
Tindria que ser una plaça, perquè entre l'ocupació que hi ha dels contenidors, que baixar del tren i veure els contenidors, dius, no, és que és una fira, que estan tancant.
Bueno, hi ha molt trànsit, hi ha els taxis.
El trànsit, els taxis, la parada del carrilet.
Sí.
Contenidors a un costat i a l'altre, jo entenc que aquella plaça, que és d'accés a Calella, quan arriba la persona, tindria que tenir una altra vista, no sé, poder una petita rotonda al mig, no sé, escau, perquè a més hi ha una confusió, quan baixa els cotxes del carrer Madeu, amb els taxis, el que ve, que té que cedir el pas, no el cedeix, moltes vegades et trobes allà...
Bueno, que els taxis a vegades t'impedeixen molt la visibilitat,
jo trobo que jo t'indica, sí, que jo trobo molt correcte que s'hagi indagat un projecte d'aquests que no sé com anirà.
Una rotonda amb una font al mig.
Sí, però clar, s'entén que és una plaça on hi haurà trànsit, no?
Sí, no, però vull dir que, bueno, a veure, tot i que hi hagi trànsit, potser sí que seria aquell l'espai per fer-hi una petita rotonda.
Una rotonda, i on te la poses, la rotonda, si no hi què?
Home, si treus els taxis...
I on te'ls poses, els taxis?
Home, s'han d'ubicar els taxis d'una altra manera, no sé, jo ara estic parlant així de...
Serà difícil.
Home, difícil,
serà difícil, serà difícil. D'espai n'hi ha poc.
Sí, hi ha poc espai, però vull dir que potser s'han d'ubicar els taxis d'una altra manera, no sé, és que no sé.
Ja, d'acord,
no sé,
però tu baixes del tren amb una població que no és la teva i vols dirigir-te en algun lloc que no coneixes, el primer que fas és buscar un taxi.
Sí, no, que jo no...
Per tant,
els taxis hi han de ser.
Els taxis probablement hi han de ser-hi. Que possiblement no hi hagin de ser tots i s'hagin d'anar tornant perquè n'hi hagi sempre només un remanent, no ho sé. Això ja, els tècnics ja ho diran.
No parlo de treure taxis, no, estic dient de reubicar-los d'una manera, perquè n'hi ha a dues bandes, no sé, un...
La reforma contempla desplaçar l'estació?
No ho sé.
L'estació?
No crec,
És la mare dels ous? Aquí mateix on està, per l'altra banda. Perdre 15 o 20 places de pàrquings?
No crec, perquè aquesta estació és nova.
Vols dir que això es pot aconseguir?
Jo no... Aconseguir, menys soterrar la via del tren, es pot aconseguir absolutament.
Depenem de Madrid,
Però diríem que no està de més contemplar aquesta possibilitat. Sí. Si hi va, jo crec que la majoria de coses que estem dient ara desapareixen. Sí, es guanya espai.
Aquí diu raonar el tema de bicicletes al costat
però
de
l'oficina. Però jo penso que si fer un soterrani en el carrer Costa i Fornero Indústria val, ja és una cosa que ve d'anys que s'ha de fer, que la farem. Imagino canviar l'estació i les catenàries, que això és el més greu, perquè les catenàries...
No,
quasi
no cal,
les vies no cal, és
l'edifici. No l'estació.
Sí.
Llavors dir l'edifici.
En l'andana inexistent, andana 3 o andana 4, l'estació allà.
Però de qui és aquell espai?
Aquell espai és de Renfe.
Doncs llavors...
No, va comprar l'Ajuntament... Aquell espai l'Ajuntament el va cedir per 25 anys, que excavava el 2016, però crec que llavors l'Ajuntament va arribar amb una...
On hi ha la zona d'aparcaments, vols dir? On hi ha els aparcaments d'allà?
No, parlo de on hi ha l'edifici ara mateix.
Allò és Renfe.
Allò és Renfe.
Doncs llavors poca feina es pot fer, no?
Home, no. Això pot negociar amb Renfe.
Ja.
Es pot negociar amb Renfe tranquil·lament.
Clar, però llavors si ho posem a l'altre cantó perdem places d'aparcament.
20, 25... A veure, vull dir, això en el fons té la importància que té, vull dir, perquè a la llarga totes les tendències a totes les ciutats i Calella també, vull dir, és que el trànsit ha d'anar restringint, no podem estar respirant monòxid, com diu en Toni, constantment, i cada vegada ens n'hi ha resistir més, ens agradi o no ens agradi. Mireu Barcelona.
Ara ja ens comença a agradar, ja ens comencem.
Ja ens hi hem acostumat. Ja no podríem dir
que la treguin.
En tot cas, la reforma aquesta...
No, però estem d'acord que serà complicat perquè, com deia el Pere, l'espai...
Són quatre vies,
El què són quatre vies?
No és una via, un carril sol, són quatre carrils, perquè hi ha un carril d'anada, un de tornada i un tercer, com a mínim...
Un quart que no està en bus.
Tornant amb el tema dels taxis, si vas pel carrer del Sant Clavé i arribes a la cruïlla aquesta, a la mà dreta ja em sembla que són dues o tres parades de taxis. O sigui, la majoria estan a tocar de l'andana. Però en aquesta banda n'hi ha tres o quatre, només. A l'altra banda hi ha els contenidors i un aparcament de bicicletes i de motos, em penso. La gent que venen d'allò i els contenidors. Vull dir, penso que reubicar alguns taxis que quan se'n vagi un vinguin els altres, no sé...
També hi ha l'oficina de turisme, que també hi ha de ser,
Sí, perquè s'està sobre la vorera de tocar... Sí.
Tanquem els ulls un moment i veiem tot el que és el carrer en Sant Clavé, que l'únic edifici que té arrambat a la població és l'estació de la Renfe, completament lliure, completament... Des del punt de vista visual, des del punt de vista... Sí, d'acord, hi hauria gent que s'acabaria queixant perquè hi ha un eucalipto protegit. Molt bé, vull dir...
Està a punt de caure aquell eucalipto.
El protegit justament és el que està a punt de caure, no? Vull dir que... Però imaginem-se només per un moment la visió, que diem, dèiem, la primera vista d'una ciutat, vull dir que tot aquell espai fos absolutament clar, net,
diàfan, vull dir, canviaria completament.
Home, guanyaria, guanyaria molt.
No, però en tot cas, que es faci un projecte de reformar-lo, ho trobo molt bé, ho trobo molt correcte.
Doncs ho anirem veient, ho deixem aquí. Jordi Martí, Pere Puig, Quim Rey i Riera. Toni Alabau, que el Toni va a la seva. Toni va a la seva. Toni, que vas a la teva.
No, en Toni que ho expliqui. Perquè
el què? Que hem d'acabar, que hem d'acabar.
Explico.
En aquest país, el que no va a la seva, va malament.
Què anaves a dir, va?
No, l'estació, al final de la Riera, s'amplia una mica, es posen allà amb uns d'això de ciment, una estació aèrea que donaria, que no trauria espai a ningú, que allà hi cap l'estació.
També.
Ah, al capdavall de la Riera.
Sí, al capdavall de la Riera.
On hi ha el pont de fusta.
El tram entre el túnel i la Riera.
Ah, doncs mira,
I no espatllaria.
Ho deixem aquí, els tècnics d'això que ho valorin. Molt bé, senyors, bona setmana. Que vagi molt bé.
Que s'ho apunti.
Radio Calella.cat. Fa 50 anys, als matins no hi havia emissió de televisió. La gent es deixava acompanyar per la ràdio. Entre els oients nocturns, els forners. Gent que cada nit es plantava davant la pastera per elaborar, amb les seves pròpies mans, el pa. Les coses han canviat, però encara trobem establiments que, creats amb el treball d'un ofici artesanal i a través de la segona generació, segueixen oferint-nos cada dia un pa recent elaborat. Fleca Garriga, 50 anys a Calella. Fleca Garriga, carrer Bruguera 101, Calella. 50 anys al vostre costat.
Cafè Club Les Palmeres, lloc de trobada on passar-hi estones entre amics i bona música, prenent una copa o alguna de les seves especialitats, de begudes i propostes gastronòmiques. Cafè Club Les Palmeres, especialitat en gin tònics, còctels i cerveses d'importació i artesanes, hamburgueses i entrepans gourmet, pastrami, roast beef, tapes i perquè t'hi trobis ben a gust, disposem de terrassa, wifi, billar, darts. Cafè Club Les Palmeres, avinguda Capaspre, Xamfrà, Diputació, Calella. Obert cada dia des de les 6 de la tarda.
Ràdio Calella.
Segueix-nos, comparteix. facebook.com/Ràdio Calella. Twitter @Ràdio Calella TV. Participa.
A Sant Pol de Mar hi ha dos restaurants amb el mateix nom, però en entorns diferents. Restaurants Banys Lluís, l'un a la platja i l'altre a la Riera. Restaurant Banys Lluís, a la Riera de Sant Pol de Mar.
Esmorzars, servei a la carta, menú diari i paella tots els dies. Al migdia, menú diari de dilluns a divendres per 15 euros, excepte festius. I cap de setmana i festius, menú migdia i nit per 35 euros.
I entre les seves especialitats destaquem els escamarlamets i gambetes de la Llotja d'Arenys, tàrtar de tonyina, paella de llamàntol, els vins i caves i les postres casolanes. Restaurant Banys Lluís, a la Riera, carretera de Sant Cebrià 3, Sant Pol de Mar.
Molt a prop de la Nacional 2 i de la sortida de l'autopista. Obert cada dia des de les 8 del matí.
Informació i reserves al 93 760 32 92.
Ràdio Calella.
Set minuts camí de les 12 del migdia. Dolors Lleuri, bon dia.
Hola, molt bon dia, Sònia.
Amb l'avanç de l'informatiu de la una.
Doncs mira, sí, avui obrim informatiu amb les últimes dades de l'atur aquí a la comarca del Maresme. Unes dades doncs, que reflecteixen un increment respecte al mes d'agost. Això passa normalment de tots els setembre, quan deixa d'haver-hi el pic d'activitat turística, que sabem que és un dels motors de l'economia aquí a la nostra comarca. Nosaltres ens centrem en les dades de Calella. El mes de setembre l'atur va arribar a l'11,10%. Això és un 8,53% més alt que l'atur que es va registrar El mes d'agost. Estem parlant de les dades de setembre. Ara no sé si he dit, ho he dit correctament.
Sí, correctament, sí, sí.
El setembre, 11,10%, un 8,53% per sobre de l'atur registrat al mes d'agost. Això significa que hi ha 1.018 canadencs i canadenques que estan inscrites a les oficines d'ocupació com a demandants de, com a demandants de feina. Puja aquest percentatge respecte al mes d'agost, però comparativament amb les dades del setembre d'ara fa un any, hem de dir que l'atur està per sota. Sònia, és una de les dades positives que ens deixa aquesta, última revisió i actualització de la desocupació aquí a la nostra comarca. Un atur al conjunt del Maresme, doncs, que també ha pujat respecte al mes d'agost, i el que no canvia més rere mes i ja fa molts mesos, gairebé anys, és que la ciutat, doncs, més afectada per la desocupació aquí a la nostra comarca és Pineda de Mar.
Sí, sí.
És una d'aquelles coses, sí, una d'aquelles coses que no canvien amb el pas dels mesos. Avui també ens fem ressò d'una jornada que ha celebrat la Diputació de Barcelona, l'Oficina de Turisme de la Diputació de Barcelona, sobre innovació turística. En el marc d'aquesta jornada tècnica es van presentar els resultats d'un estudi que s'ha fet a gairebé 1.300.000 visitants, un estudi que s'ha fet a través d'internet per recollir l'opinió de 1.300.000 visitants de totes les destinacions de les comarques de Barcelona per conèixer, doncs, què en pensen, no?, de l'oferta que hi ha aquí a tota la demarcació. Al final es tractava, doncs, que posessin nota a l'oferta que troben aquí, oferta cultural, oferta, doncs, natural, també de restaurants, d'allotjaments, i déu-n'hi-do, perquè li posen més d'un 8 els visitants.
Doncs molt bé,
ho valoren amb més d'un 8 l'oferta que troben aquí a les comarques de Barcelona, un 8,13% respecte sobre 10. Vaja, que és un notable força alt,
sí, sí.
Podríem dir-hi. En el marc d'aquesta jornada, també Calella, que hi va ser present, va compartir el que és l'experiència local en la implementació de l'Smart Destination Tourism, no?, que és tots aquests mecanismes que s'estan posant des del 2017 en solfa aquí a la ciutat de Calella, doncs, per conèixer quina opinió tenen els visitants de la nostra destinació. Els DAFOS, que en diuen, les potencialitats i els defectes i les fortaleses, no? I a partir d'aquí, doncs, anar adaptant el que és l'oferta local, doncs, al gust dels visitants. És una mica allò d'oferta-demanda. Calilla, doncs, que ha estat reconeguda fins i tot amb un premi per la implementació d'aquests sistemes de Smart Destination, doncs, també va aprofitar aquesta jornada tècnica de la Diputació per compartir aquesta experiència i els resultats que se n'estan obtenint.
Molt bé.
I avui, avui també parlarem, evidentment, d'aquests tallers d'alimentació que comencen avui a l'escola Alfar, professionals de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, que visitaran tots els centres educatius de la ciutat per explicar als escolars de segon i també de sisè de primària quins són els hàbits saludables que poden seguir en termes d'alimentació, perquè en general la vida de les famílies no ajuda gaire, eh?
No,
t'ho comentava la Raquel Amoedo, que és una de les infermeres del CAP de Calella que s'encarrega d'aquests tallers. Doncs la vida diària, l'estrès diari, les presses diàries, doncs, que no ajuden a que un cop ens asseiem a taula i ens posem el plat, doncs, tinguem en compte, doncs, moltes coses, evitar els precuinats, evitar els menjars amb excés de greix i també de sucre, que sabem que el paladar sempre són més gustosos i a tots ens agraden més, però que el nostre cos, doncs, no assimila tan bé, i llavors ens trobem amb situacions com l'obesitat infantil, que sabem que és un dels grans problemes de la societat del segle XXI. I escoltarem també el Marc Morell. Ell és un triatleta del TriCDBM que va participar aquest passat diumenge a l'Ironman a Barcelona, però que ho va fer amb uns condicionants especials. Ell és un exemple de superació, així ho deien ahir els companys del programa La Banqueta, i avui a l'informatiu ens en farem també ressò.
Doncs a partir de l'una. Que vagi
molt bé, Sònia.
Gràcies. I nosaltres acabem amb la música de la banda Revolver, una de les imprescindibles del pop espanyol, la formació del Carlos Goñi, que avui celebra el seu aniversari, és del 61. Demà tornem a partir de les 10 a Més Ciutat. Com sempre, un programa que fem possible els serveis informatius de la casa amb el suport tècnic del Jaume Riera. que és el nostre realitzador de vídeo i el nostre tècnic de so, el Víctor Riera. Demà més, a partir de les 10, vagi bé. Adéu-siau.
Y es que no hay droga más dura que el amor sin medida. Y es que no hay droga más dura que el roce de tu piel. Y es que no hay nada mejor que tener tu sabor corriendo por mis venas. Y es que no hay nada mejor que el roce de tu piel. Siendo desnudo frente del espejo, esperando que tú me digas el precio. No tengo muy claro si lo puedo pagar. Recojo mis cosas, nena, vuelvo a mi hogar.